Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat. Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui, dijous 27 de febrer. Una ciutat que avui sí, ho havíem de fer la setmana passada, però la corrent de la fàbrica Llobet-Buri ens va jugar una mala passada i no vam poder seguir amb el programa habitual i amb el que teníem doncs previst. Volíem parlar de la vida després de la jubilació amb la gent gran d'aquella. Us ha canviat molt la vida d'ençà no heu anat a treballar? Heu decidit ocupar el temps amb activitats diverses? Són algunes de les preguntes que avui farem a la gent gran de Calella, a la gent de l'Espai Caixa de Calella. En vindran a parlar el Josep Maria Granyó, que és el president de l'Espai Caixa, i la Mercè Pastor, que és vocal de la Junta. Però avui també tenim altres qüestions a explicar-vos. L'Escola Pia de Calella, que tenia previst un viatge a Itàlia amb els seus alumnes de secundària, finalment el viatge s'ha suspès per por al coronavirus. En parlem d'aquí uns moments amb la Mercè Pedemonte, que és directora pedagògica de secundària i batxillerat de la Pia. I avui també us diem que, finalment, el Carnaval de l'Almaresma tindrà una colla de gent de Calella. Són els entremaliats. Recordeu que fa dies van venir la gent del Carnaval i entre les coses que ens van explicar ens van dir doncs, que no hi havia cap representació de la gent de Calella. Doncs bé, finalment sembla que els entremaliats s'han animat i sortiran en aquest Carnaval de l'Almaresma que es farà aquest dissabte. En parlem també d'aquí uns minuts amb l'Olimpia Mediano, que és una de les representants d'aquesta colla. I a partir de les 11 del matí farem tertúlia, com sempre, amb temes de ciutat, amb la Belén de Lózar avui, el Francesc Millán, la Maria Antònia Pujol i el Josep Maria Granyó. I avui acabarem amb la veu d'una de les millors cantants que ha tingut aquest país. Parlem de la cantant, la veu principal de Presuntos Implicados, ara ja des de fa molts anys en solitari, Soledad Jiménez, nascuda tal dia com avui, de l'any 1963. Ja ho veieu, que tenim un programa molt farcit avui a la ciutat. Comencem, però, fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Per cert, salutacions de qui us parla un dia més. El meu nom, Sònia Muntanyola. Quim, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant la darrera matinada hem tingut precipitacions que han afectat la zona del Maresme i que han estat especialment abundants a l'àrea central de la comarca, però força localitzada la precipitació entre la zona centre de Mataró, Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. A Mataró, 21 litres. Al centre, perquè a la depuradora només 6, mentre que en el cas de Sant Vicenç de Montalt n'han caigut 17 litres per metre quadrat. Cap al Maresme Sud, 5 a Tiana, 4 a Premià de Dalt, 8 dècimes al Masnou, i cap al Maresme Nord, a la zona del Montnegre, 7 litres, 9 a Orsavinyà, 2 litres per metre quadrat a Pineda i 1 litre a Palafolls. D'entrada, la predicció anuncia una ràpida retirada dels núvols que ens han deixat els ruixats de la passada nit i, per tant, un ambient assolellat que ens acompanyarà durant pràcticament tot el dia, malgrat que hem començat la jornada amb aquestes precipitacions que comentàvem. El responsable, el vent de ponent, un vent que serà moderat, sobretot a partir d'aquest migdia i tarda, i que farà, a banda de que tinguem domini del sol, també que les temperatures puguin pujar amb molts valors entre els 20 i els 21, puntualment els 22 graus aquí al Maresme. Això després que aquesta passada nit les temperatures mínimes en alguns punts hagin baixat una mica a conseqüència de les precipitacions. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem un temps estable, domini del sol, si algun núvol serà poc important, no esperem pluges i unes temperatures que en conjunt esperem que doncs, durant les hores centrals del dia puguin baixar una mica, no pujaran tant perquè els vents seran fluixos de mar cap a terra i per tant refrescarà una miqueta. No obstant això, doncs, continuarem amb un ambient suau i agradable. El cap de setmana, doncs, dissabte, continuarem més o menys amb el mateix temps, un temps tranquil amb alguns intervals de núvols. Dissabte ens passarà cap a la tarda vespre una línia frontal amb més pena que glòria, no hi haurà pluja, però sí que tindrem un lleuger descens de temperatura que notarem més de cara a diumenge. Per tant, sembla que començarem el mes de març amb unes temperatures una mica més baixes. De tota manera, sense precipitacions, amb un temps, per tant, força tranquil també de cara a diumenge.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us ho demora en vehicle per la ciutat de Calella, sapigueu que fins la 1 hi ha un tall al carrer Sant Josep, entre el Pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera. També un tall fins la 5 al carrer Anselm Clavé entre Sant Josep i Escoles Pies i un tall de quarts de 4 a 6 al carrer Puig de Popa entre a l'alçada del número 10. I si heu de fer servir el transport públic, primer de tot advertir els usuaris de la R1 de Rodalies que per una avaria a les instal·lacions entre les estacions de Cabrera de Mar i Mataró els trens circulen amb retards d'uns 15 minuts, sense deixar de banda també que la R1, doncs recordeu, està interromput el servei entre Malgrat i Blanes, es dona servei alternatiu per carretera. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos i tramvies i ferrocarrils funcionen amb normalitat. Finalment, tingueu en compte que els títols de viatges adquirits el 2019 són vàlids fins aquest dissabte 29 de febrer i les targetes T trimestre, T70-90 i la T jove fins al dia 31 de març. Noemí Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen a comarca avui?
Doncs bé, parlem perquè els alcaldes de la Tordera s'han unit per reclamar inversions després del pas del Glori. Els ajuntaments de Blanes, Lloret, Tossa, Malgrat, Palafolls i Tordera han denunciat falta d'acció a les administracions supramunicipals al territori, no només amb el Glòria, sinó que es queixen que abans del Glòria ja hi havia inacció.
Sí.
De fet, ara tot just fa una setmana que han començat els treballs per substituir el pont sobre el riu Tordera que connecta Malgrat i Blanes i que no estarà enllestit, com dèiem ahir, fins almenys aquí 10 mesos o a finals d'any. Els problemes de mobilitat a la zona ja s'han començat a notar i els alcaldes també asseguren que aquestes poblacions, que són com Calella, molt turístiques, ara a partir de la Setmana Santa, si ara hi ha problemes de mobilitat, quan es multipliqui el nombre de persones que passen per allà, doncs els problemes de mobilitat seran molt més notoris. Els representants municipals van fer ahir una roda de premsa per fer front comú i reclamar accions doncs, que ajudin a pal·liar una mica els efectes que ha deixat el temporal. En aquest sentit, van recordar que un mes després del temporal moltes de les afectacions segueixen igual i van recordar que en molts casos les deficiències, com dèiem, venen de temps enrere. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, va criticar la manca d'inversions en l'àmbit d'infraestructures del tren o la xarxa viària i considera que és una vergonya que la carretera G600, la carretera que connecta Tordera amb Blanes, estigui col·lapsada de trànsit ja a les 8 del matí. Si et sembla bé, escoltem les declaracions de Joan Carles García i en aquesta roda de premsa.
Sentim-lo.
El problema no és d'avui, el problema és de fa molts anys. El problema és que per anar de Tordera a Barcelona, hores d'ara, és molt més llarg que fa 50 anys. I aquesta situació s'ha anat prorrogant en el temps i avui tenim un problema greu. Tampoc és de rebut i tampoc és d'ara que la carretera G600 avui, al mes de febrer, a les 8 del matí estigui col·lapsada. Això també té a veure el Glòria, però té a veure la manca d'inversió en infraestructures i segurament moltes vegades quan es vol invertir els impediments que surten pel camí.
Doncs sí, estava tot molt apedaçat i ara amb els efectes del temporal, clar, encara plou sobre mullat.
Exacte.
No?
De fet, els alcaldes i els representants municipals també van carregar durament contra l'Agència Catalana de l'Aigua, un dels blancs de les crítiques després del pas de la borrasca ara fa un mes. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, es va mostrar molt insatisfet amb la gestió de l'ACA i va assegurar que no se'n fia d'aquest ens.
Confiança no en podem tenir i perquè portem alguns de nosaltres un mes i altres, singularment nosaltres, anys, trucant a l'ACA perquè responguin els acords que des de l'any 2008, i parlo concretament de Blanes, l'ACA va signar un conveni l'any 2008 del qual no ha complert ni un rengló, com que no en tenim aquesta confiança. És encara més sorprenent el que abans de començar avui, entre alguns de nosaltres, ens interrogàvem si divendres ve l'ACA o no.
De fet, el Jofre Serret aquesta setmana també aquí a la ràdio també és una de les crítiques, no? També va ser crític amb l'ACA, no?
De fet, Àngel Canosa es preguntava si divendres ve l'ACA o no perquè el director de l'ACA es va comprometre demà a trepitjar terreny i, de fet, els alcaldes denuncien això, no? Doncs que no han tingut cap comunicació per part de l'ACA i que no saben si vindrà i si ve, què oferirà.
Bueno, doncs esperarem, no?
Estarem pendents.
Que amb això, doncs, els catalans hi tenim molt tenim una llarga experiència amb aquest tema, tant de bo es desencalli ben aviat. Què més, Naomi?
Doncs seguim parlant d'un desnonament, perquè ahir hi havia un desnonament previst a Premià de Mar que va acabar amb dues persones detingudes. Segons fonts policials, estan acusats d'agredir els agents que intentaven accedir a la finca on s'havia de fer el desnonament. Els Mossos d'Esquadra destaquen que els concentrats havien fet barricades a l'interior de l'edifici amb palets, cartrons i material d'obra. Per la seva part, la xarxa d'habitatges del Maresme denuncia que el desnonament s'ha executat amb molta violència. A banda dels dos detinguts, també hi ha cinc persones denunciades per desobediència. Durant l'acció hi van intervenir agents de seguretat ciutadana de la comissaria de Premià de Mar, la unitat Arrodur d'Ordre Públic i la policia local. Les dues persones detingudes ja estan en llibertat amb càrrecs.
Molt bé, Naomi, alguna cosa més?
I seguim amb una última cosa, en aquest cas de mobilitat. Parlem de mobilitat perquè la Mesa de Mobilitat del Maresme, integrada pel Departament de Territori, el Consell Comarcal i membres de totes les forces polítiques de la comarca, van reunir-se dimarts per avalar el document del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme. Segons informa el Consell Comarcal, hi va haver unanimitat per avançar en el pacte amb la incorporació de noves infraestructures i estudis que responen al nou context del territori. Per exemple, quines aportacions es van fer? Doncs aquestes noves aportacions se centren en infraestructures d'accés a la C32 per fer-la més capilar, nous estudis per definir la mobilitat del territori, ara que sembla que a partir del 2021 la C32 s'hauria d'alliberar.
S'hauria.
Exacte, s'hauria d'alliberar. L'aplicació de mesures per reduir l'impacte acústic de la C32, sobretot en aquelles poblacions que passen molt arran d'habitatges, i també realitza estudis per fer una xarxa de vies per a bicicletes a tot el territori. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha dit que analitzarà ara totes aquestes propostes per incorporar-les en un nou document que podria ser aprovat el mes vinent en una nova mesa de mobilitat.
Molt bé, Naomi. Doncs fins a la una a l'informatiu. Que vagi molt bé, gràcies. La Naomi Esteve, que marxa cap a la redacció. Si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades podeu veure el vídeo ahir de l'última adéu al rei Carnestoltes amb la lectura del testament. També el grup d'alumnes de l'Escola Pia, de l'Escola Freta, volíem dir que ahir van ser aquí a la ciutat i que organitzen una jornada solidària aquest dissabte per col·laborar amb l'ONG Alcària. I encara dir-vos que 10 casos confirmats de coronavirus a l'estat espanyol i Sanitat recomana no viatjar a zones de risc. De fet, en parlarem d'aquí uns moments amb la gent de l'Escola Pia, que han suspès un viatge a Itàlia que tenien previst. Fem una lectura de titulars a aquesta hora. El Punt Avui diu a portada molta distància. Les dues parts es reuneixen per primer cop reconeixent que hi ha un conflicte polític i unes posicions molt allunyades. Parlem de la taula, aquesta taula de confiança. I es farà una reunió mensual la propera al març a Barcelona. Fiscalia, que demana al Tribunal Suprem la inhabilitació d'Express de Torra i Front Comú de les dues bandes de Tordera, de la Tordera, pels efectes del Guàrdia. Altres titulars que llegim a la premsa d'avui. El periòdico diu que Sánchez i Torra acoten el diàleg a la legalitat. A La Vanguardia llegim que la taula sobre Catalunya es cita per un diàleg de llarg recorregut. Abans hem dit la taula de confiança, volíem dir la taula de diàleg, òbviament. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país. Diu El País a la portada que Sánchez i Torra fixen la seguretat jurídica com a límit dels acords. I acabem, com sempre, fent referència al que diu El Mundo a la portada, també fotografia per Torra i Sánchez. Sánchez dona a Torra honors d'estat per complaure a Esquerra, diu el diari El Mundo. Passen 17 minuts de les 10 del matí, fem una petita pausa, parlem amb la gent de l'Escola Pia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella. Calella.cat.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Minlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Minlingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web minlinguacalella.es.
amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3bsdobles.radiocalella.cat.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Estem a l'espera de poder parlar amb la gent de l'Escola Pia per aquest viatge a Itàlia que teníem previst els alumnes de la secundària, que sembla que s'ha suspès doncs, per la por al coronavirus. Però també tenim avui, ja us ho hem dit, en començar aquesta colla que són els entremaliats i que finalment s'han embotat a sortir al Carnaval de l'Almaresme. Tinc a l'altre costat del fil telefònic a l'Olímpia Mediano. Bon dia, Olímpia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Us heu animat finalment, perquè vam tenir la gent del Carnaval fa pocs dies aquí a la ràdio i ens van dir que doncs, no hi havia representació de gent de Calella, però hem sapigut que a última hora us heu apuntat al Carnaval, no?
Pues sí, després de 2 anys de relats hem volgut tornar a engegar a veure què passa.
Sou de Calella vosaltres, Olímpia?
Nosaltres som d'una associació de Poble Nou, que es diu Art per Art, però la portem gent de Calella i de Poble Nou.
Molt bé. I qui sou? Sou molta colla?
Bueno, de moment aquest any, com que hem començat de 0, diguéssim, som 11, de moment, però bueno, ja s'han apuntat 3 més per l'any que ve i successivament suposo que aniran sortint gent.
Feia un parell d'anys que no sortiu al Carnaval. Això és perquè esteu una miqueta cansats? Perquè sempre és veritat que amb les entitats i amb les associacions, això ho expliquem molt, aquí a la ràdio la gent també es va cansant, no? Perquè no hi ha relleu i sempre han d'anar davant sempre els mateixos, no?
Això. I també van començar 8 anys que l'hem fet. Van començar el primer any, en el 2011, que també eren 8, i van arribar a ser 25. Allò que cada vegada agafes més i van dir, ho fem una mica de relats perquè és que estaven entre la faena, que treballes i que tens, i reunions i tot. I, bueno, i aquest any van dir, tornem? Doncs va, tornem. I a veure.
Molt bé. Escolta'm, i la pregunta, en tan pocs dies us heu pogut organitzar bé per tenir una disfressa apropiada per sortir el Carnaval o és qüestió d'anar-s'ho a passar bé?
Va, nosaltres, en principi, lo fem per passar-nos-ho bé, perquè hem sortit a Canet, hem sortit a Pineda, perquè sempre sortim, i llavors ara falta aquí. I dintre de lo que es pot, econòmicament també, perquè no som una entitat que tenim cèntims, llavors agafem lo mínim o fem sponsors per aquest any i això, perquè no... Llavors ho fem per passar bé i, pues, bueno, diem, aquesta, pues aquesta idea. I aquest any ha sigut, ja dic, en setmana i mitja, oye, perquè ja fa anys que la teníem al cap. Farem això? No, home, no. Farem això. I aquest any al final s'ha fet el que fa anys teníem al cap posat.
I al final de què us disfressareu? Podem saber-ho?
De bossa de pa.
Ah, molt bé.
Allò que portava abans, anar a buscar el pa.
I tant.
La bossa de roba.
I tant.
Fora plàstic. I el barret és un pa de pallès al cap.
Molt.
I és tot artesanat total.
Molt bé. Doncs aneu a passar-vos-ho bé a Olímpia o aneu a buscar premi?
No, anem a passar-nos-ho bé perquè nosaltres anem ja sense coreografia, només portem música, que cada un fa una mica el que vol, o sigui, no és allò de dir tothom fer el mateix pas, no. Mm. Anem a passar-nos-ho bé i riure i ja està, i és el que es tracta.
És del que es tracta, d'anar a passar una bona estona. Molt bé, doncs, escolta'm, us desitgem molta sort i que disfruteu molt d'aquest carnaval. Gràcies, Olímpia, per haver tret la trucada de la ràdio.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
Bon dia.
Deu i 24, doncs sembla que ara sí estem en disposició de parlar amb l'Escola Pia de Calella. Tinc en línia la directora pedagògica de secundària i batxillerat, la Mercè Pedemonte. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Teníeu previst un viatge a Itàlia, però sembla que finalment, reunits amb els pares, s'ha decidit doncs, no anar a aquesta destinació, és així?
Sí, és així. Ahir els vam convocar a les 8 del vespre i en reunió amb ells, doncs, vam estar analitzant la situació i es va valorar i d'acord amb ells vam decidir anul·lar el viatge, cancel·lar-lo.
Perquè a la zona que viatgeu vosaltres és una de les zones de risc, de contagi
sí,
del virus?
És molt propera perquè, bueno, clar, fem una mica d'itinerari com es fan aquests tipus de viatges, llavors, entre d'altres, clar, visitàvem Florència, visitàvem Venècia. Llavors, com que està molt al nord d'Itàlia i les recomanacions és que no es viatgi a Itàlia i menys amb un grup de 70 i pico d'adolescents, més els 5 professors, ens exposàvem a part d'arribar allà i trobar museus tancats, i clar, vas allà a visitar. Clar. Llavors, si havíem de trobar tantes coses tancades i els problemes doncs, de control a l'aeroport, ens feia por que pogués empitjorar la situació d'aquí el dia 16 que marxàvem, o una vegada estem allà potser també empitjorar i després tenir problemes per tornar i, per tant, no, els pares van estar... Bueno, és que ja va sorgir d'ells mateixos de dir no hi podem anar.
Això et volia preguntar si va ser una decisió de l'escola o vau deixar a mans dels pares, que fossin ells qui decidissin.
No. O sigui, nosaltres vam explicar quina era la situació i vam deixar que, evidentment, havien de ser ells els que havien d'acabar decidint-ho, però és que ja no hi va haver ni tan sols el moment de dir bueno, decidim què fem, no, és que ja tant la nostra visió era que no hi havíem d'anar, però és que els pares també ja venien convençuts que no hi havíem d'anar també, o sigui que no es van haver ni d'apostar, o sigui d'acostar posicions, estava clar això estava clar, l'altra cosa era què fem, no, però o sigui, que fem en comptes d'això.
Sí.
Però el fet de no anar-hi, això ho teníem clar tant nosaltres com ells, eh? Però en últim terme eren ells els que havien d'acabar-ho de decidir.
Per quan teníeu previst aquest viatge, Mercè?
Pel dia 16 de març, marxàvem del 16 al 20.
I, escolta'm, què han dit els nanos? Perquè suposo que hi tenien molta il·lusió posada.
Pobrets, la veritat és que jo encara no hi he anat a la classe, eh? Però ja suposem que ells ja s'ho ensumaven, evidentment a casa ja se n'havia parlat i ells des del cap de setmana que ja ens estaven preguntant que què passava amb el viatge. Llavors, evidentment, desil·lusionats, però és que també ho estan els pares molt i també ho estem nosaltres, perquè home, un viatge així només el fas una vegada a la vida, no? Amb companys que portes clar, des de P3 junts, i és una llàstima. Però, bueno, ara estem en la d'allò de què fem, evidentment, el que també vam acordar ahir amb els pares és que farem alguna altra cosa, o sigui, no acabarem el quart d'ESO sense fer cap viatge, no serà a l'estranger, però farem un viatge, farem una sortida, farem alguna cosa que amb ells els il·lusioni, que puguin fer tots junts i que puguem conviure tots plegats, això segur. Però clar, sí, hi ha una certa desil·lusió, clar, normal.
Clar, m'imagino que potser aquest viatge els pares ja l'havien pagat, o no sé si ho pagueu a última hora o ja s'havia pagat.
Bueno, com qualsevol
això.
Viatge, és clar, quan falten 2 setmanes o 3 per marxar, sí, tens tota una part feta de pagada de reserva de vols i tot això. Això sí, hi havia una part que estava pagada i com qualsevol viatge que has de cancel·lar, doncs hi ha unes despeses de cancel·lació.
I ara què passarà amb tot això? Es tornen els diners als pares? Teniu un seguro que us ho cobreix?
Bueno, hi ha una assegurança, però com totes les assegurances, hi ha una lletra petita que una situació com aquesta, si no és pas que prohibeixen viatjar al país, l'assegurança no la cobreix.
Per tant, entenc que els diners que han pagat els pares es perden en aquest cas?
Bueno, estem, de moment encara estem amb que els advocats d'Escola Pia, perquè no som els únics, l'única escola que ens trobem en aquesta situació. N'hi ha moltes, perquè a més anàvem en unes dates en què hi ha molts viatges allà. Llavors, els advocats estan mirant a veure si podem rascar una mica i que ens tornin al màxim. Però clar, això com qualsevol persona quan fa un viatge particular, tot i que contractes l'assegurança, et cobreix l'assegurança alguns aspectes, però no tots. I aquest no està cobert.
Clar.
Hauria de ser que prohibissin anar-hi o que hagués estat per culpa d'una catàstrofe natural. És a dir, bueno, tots aquells aspectes que contempla una assegurança, però no aquesta, perquè clar, al cap i a la fi acabes dient tu que no hi vas, perquè des dels governs, des dels països, no han prohibit viatjar, només han recomanat no viatjar.
Clar, està clar.
I llavors això els hi posa més fàcil a les companyies d'assegurances per no fer-se encàrrec.
Quin valor tenia aquest viatge per nano?
Pues al voltant d'uns 600 i alguna cosa d'euros.
I d'aquesta part ja hi havia un gruix de la part que ja estava pagant.
Home,
no?
Clar, és que estem a 3 setmanes.
Clar,
I de fet encara hem tingut sort que si anul·làvem durant aquesta setmana recuperàvem una part. Si hagués sigut més proper, podia haver passat que no recuperéssim res.
Ja. Quina part recupereu? Podem saber-ho, Mercè?
És que no t'ho sé dir amb exactitud, aproximadament la meitat era.
Ja.
Clar. Algo més de la meitat recuperava.
Clar, són uns 300 euros que queden penjats allà, que
sí.
Veurem si els acabeu de recuperar o no.
Clar, bueno, per això estem amb els advocats, o sigui, no hi renunciem, i evidentment estem pendents, perquè en el cas que s'arribés, al cas que prohibissin anar-hi, llavors sí els recuperem. Vale? Però ara com ara, amb la situació que està ara, és el que els hi vam haver d'explicar ahir a les famílies.
I el plan B quin serà? Quin serà, Mercè?
No el tenim clar encara, hem de buscar, perquè clar, de moment teníem que havíem d'anar allà, ara no hi anem i estem buscant diferents opcions, ho plantejarem a les famílies i ho plantejarem als alumnes i acabarem de decidir. Evidentment, el que no serà és ara de seguida marxar, perquè ens podríem trobar que decidim anar a algun lloc més proper, a dins de la mateixa península o així, però que després també tinguéssim el mateix problema, no? Perquè el virus comenci a s'instal·li allà o hi hagin casos en allà i també faci sigui més convenient no anar-hi. Llavors, de moment anem mirant, però no per una data immediata, sinó ens ho plantegem més de cara a final de curs.
Quants dies marxàveu?
5 dies, 4 nits.
Clar.
Marxàvem de dilluns a divendres.
Quina llàstima.
Sí, la veritat és que sap molt greu. Evidentment hi ha la pèrdua econòmica, però és sobretot el disgust que tenien ahir els pares i el que tenen els nens, perquè és un viatge molt maco, que ells feia molt de temps que l'estaven planificant, ells fan activitats per recollir diners des de l'any anterior, fins i tot a través d'un itinerari d'aprenentatge que nosaltres implementem des del SUMEM, estaven preparant moltes coses que després havien de fer allà, no? S'havien de materialitzar en el viatge allà, i tot això ara no podrà ser, però clar, és qüestió de salut, o sigui, abans que res era això, i per això els pares també ho tenien molt clar.
Per damunt de tot la prevenció.
Per damunt de tot la prevenció, evidentment.
Molt bé, doncs, Mercè, tant de bo pugueu trobar una destinació perquè aquests nanos, doncs, com deies tu, que han estat junts des de P3, es puguin acomiadar com cal, amb un viatge i amb uns quants dies de convivència.
Segur que la trobarem. Ara hi ha el disgust, però segur que trobarem alguna destinació i anirem a passar-nos-ho molt bé per fer un comiat com Déu mana d'una etapa tan llarga.
Mercè Pedemonte, directora pedagògica de secundària i batxillerat de la Pia, gràcies.
De res. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, adéu.
Són les 10:32, me'n vaig a plató, m'espera la gent gran de Calella. Amb ells parlem avui, aquí a la ciutat.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella
107.9. Doncs ja som a plató amb els convidats d'avui. Som amb una representació de la gent gran a Calella, una petita, perquè de gent gran a Calella n'hi ha molta. De fet, el seu president, el senyor Granyó, sempre diu som el 25%. Mercè Pastor, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Granyó, molt bon dia.
Molt bon dia.
És el president i vocal de la Junta de l'Espai de la Gent Gran. Uh-huh. I avui venim a parlar de la vida després de la jubilació. Uh-huh. És allò que esperem tots, dir, oh, que bé, arribarà aquell dia que ja no m'hauré de posar el despertador, ja no hauré d'anar a treballar i, a més, em pagaran un sou a final de mes. Quan arriba aquest moment... Per cert, avui farem una cosa que no hem fet mai, i és que obrirem els telèfons per si hi ha algú que ens vol trucar i ens vol donar la seva opinió. Com s'ha sentit ell o ella després de la jubilació. Estarem encantats de que ens truqueu. Bé, qui vol començar?
Ah, no ho sé.
Va, Mercè, va, per deferència.
És que no sé, començar no sé per on. Si em fas una pregunta...
Com va ser el primer dia que et vas llevar i vas dir avui ja no haig d'anar a treballar?
A veure, jo, sincerament, la feina que feia, jo sóc infermera, sí? Havia estat treballant a Deixeus, i el primer dia va ser terrible, perquè a mi m'encantava. A veure, suposo que depèn de la feina que fas.
Està clar.
Aquest primer dia pot ser bo. És allò com dir... Has començat l'última fase de la teva vida. Per mi va ser un trauma, jubilar-me. Sé que hi ha molta gent que ho està esperant amb candeletes, però per mi va costar.
Clar, la Mercè diu, és tan important fer una feina que a un li agradi.
Exacte.
Perquè et lleves i vas a treballar cada dia amb la sensació de que no vas a treballar, no? O sigui, no t'ho agafes com una... Com una feina. Clar, quan arriba el dia aquell que dius, bueno, ja no em sona el despertador per anar allà on tant m'agrada, en el teu cas, Josep Maria?
Bueno, jo també. Jo et dic que va ser un trauma també, perquè encara que el meu procés va ser una mica més lent, no? De dir, bueno, pues, vaig tindre una sèrie de patologies, vaig tindre unes baixes de llarga distància, uh-huh. I potser això em va ajudar una mica a jubilar-me, no? Però, lògicament, jo el que sí fico sobreavís... I quan la gent em diu, ai, quines ganes tinc de jubilar, vigila, perquè primer de tot, quan et jubilis, voldrà dir que tens més anys dels que tens ara.
Sí,
i això ja no ho recuperes. I segon, no et pensis tu que tindràs més disponibilitat de temps, sí, però de diners no tants. La jubilació normalment un surt perjudicat econòmicament i després ve un encariment de la vida. Hem de pensar que tenim deteriorada la vista, l'oïda, la boca, certes patologies, i tot això comporta un gasto addicional. És el que diem també amb la Mercè, no? Dic, home, si arribes amb una pensió molt alta, bueno, molt alta, hi ha un límit, lògicament, no?
Sí.
O tens recursos econòmics, o la teua parella també té recursos econòmics, això t'ho facilita, sempre i quan arribes amb salut. Però quan tinguem un moment dintre de l'entrevista, et diré una cosa que vaig llegir aquí a La Vanguardia, que estic totalment d'acord.
Ja m'ho pots dir, i tant.
Jo quan m'estava preparant aquesta entrevista, casualment, el dia 18 de febrer a La Vanguardia va aparèixer un comunicat del doctor en psiquiatria Bartolomé Freire, en què va fer una classificació de 5 perfils de gent jubilada, amb la que jo me sento molt integrada i molt, molt representada en una. Per exemple, diu, el 35% dels que jubilen gaudeixen del moment. Vull dir, disfruten, esperaven, tal i que qual, i gaudeixen del moment. Sí, sí. Però després ja l'altre 65% està repartit de la següent forma. Diu, atrafegats. Jo estic enquadrat dintre dels atrafegats. Portar una vida hiperactiva, tinc que portar una jubilació hiperactiva perquè, si no, per mi resultaria molt negatiu. Ja.
Bueno, però també és veritat que tu, Josep Maria, potser la Mercè no la conec tant, però el Josep Maria, que el conec més, és que tu de caràcter ets un home molt hiperactiu.
Exacte, per això dic que els que hem sigut hiperactius de caràcter o de feina, has de buscar-te també hiperactivitat, perquè si no estàs dintre del grup dels atrafegats, et desplaçaràs. Perquè, a més, dius, hi ha el grup dels exploradors.
Ja.
Els exploradors...
Qui són els exploradors?
És que quan se jubilen, busquen diferents coses, a veure quina és la que els hi agrada més, o coses que no han tingut oportunitat, les busquen, m'entens? Vull dir, amb inquietuds, però busquen coses diferents. Aquests els hi diuen exploradors.
Ah, molt bé.
Després els hi diuen els assossegats, aquests que veus en un banc, tranquils, veient passar la gent, o que no fan res, en el sentit de dir, bueno, jo no vull complicar la vida.
Van veient passar la vida.
Oh, sí, no? Això és terrible.
Cadascú, però escolta'm, clar, tu potser dius, és terrible, però tu perquè ets una dona molt activa, però...
Sí, també em passa una mica com ell.
Escolta'm, cadascú té el seu tarannà, i segurament aquesta persona que està sentada en un banc veient com passa la vida és la mare
feliç. És feliç. I per últim, els desenfocats.
I què són aquests?
Els desenfocats, els que no troben què és el que puc fer.
Clar.
És a dir, feia una cosa, aquesta cosa no la puc fer, ara estic buscant això no m'agrada, em fico en informàtica, perquè una de les coses que passen quan et jubiles, vols fer tot en poc temps. Et fiques a l'ordenador, estudies català, estudies anglès, alemà, xino, o vols ocupar el temps.
Bueno, perquè és quan, també és veritat, és que quan, és de quan més temps disposes.
Exacte.
Sempre i quan els fills... no abusem molt dels pares.
Ah,
bueno, clar.
Amb el tema de cuidar-nos les criatures,
Bueno, amb això jo no tinc problemes.
Que això també, te dic una cosa, Sònia, entra també de les característiques de cada una, perquè amb les mateixes circumstàncies hi ha pare, hi ha avis atrafegats, que es preocupen molt dels nets i estan a la disposició dels fills al 100%, i n'hi ha uns altres que són els assossegats que diuen, escolta, ja t'ho faràs tu, el pare ets tu, jo vull viure la meva vida.
I tant.
Per això dic que amb aquests 5 perfils hi ha gent que dius, bueno, està una mica barrejat, però et pots definir una mica quin perfil tu tens. Fixa que aquest psiquiatre, el Bartolomé Freire, va dir una cosa que dius, claro, quan tu la veus i l'escoltes per primera vegada, dius, és molt gros el que està dient aquest home, però en part potser també és veritat. Diu, poses en marxa un procés de dol quan te jubiles.
Jo hi estic bastant d'acord amb això, tot i que jo estic molt lluny de la jubilació, però jo crec que hi estic bastant d'acord, perquè és que és un canvi. És un canvi
i no té sortida.
I els canvis sempre requereixen doncs, un temps per habituar-s'hi, no? I no deixar
però és, de és això que no té sortida. Vull dir, és un canvi, que, és el que tu dius, no? Quan te despertes el dia següent, de dir, s'ha acabat la meva vida
activa, no?
Llavors t'entra com una angoixa, no? Com dient, i ara què? Perquè, clar, encara si estàs amb salut, si em tens ganes d'allò, dius, no pot ser, la meva vida no pot acabar-se així, no? Va, i llavors són l'exploradora, que diu ell.
Tu ets exploradora?
Sí, jo sí.
Va, truqueu-nos, va. La gent que esteu a casa, que ens esteu escoltant o veient, truqueu-nos i dieu-nos com esteu vivint, vosaltres, això... De la jubilació.
Sí, també puc dir que estadísticament la dona és més adaptable.
Ah, sí?
A la jubilació.
No ho sé.
Bueno, ho diuen les estadístiques i ho diu aquest psiquiatre, no? Dic, jo suposo que sí, perquè la dona està més, està més ocupada. Vull dir, penseu que durant tota la vida laboral el 80% de la feina que es fa a casa la fa la dona treballadora de fora, també. I l'home considera que amb la responsabilitat que té fora ja és suficient. Claro, quan perd això, arriba a casa i no s'ha fet res, com jo, eh? Jo sóc dels que no s'ha fet res a casa. La dona m'ho va demanar perquè si no, no s'ha fet res. Però,
bueno, dius... no s'has fet res perquè segurament has tingut una dona que ho ha fet tot sempre.
Exacte. Sí, per això dic que a vegades l'esposa fa de mare també, sí, sí. Almenys sobretot les d'abans, no? I en aquest sentit, bueno, l'home...
I algunes d'ara també.
L'home, la dona continua amb aquesta funció, inclús pues, més, i l'home tal. Però, mira, jo dic una cosa, encara que tinga que fer publicitat, a mi el que em va salvar, i no sé si la Mercè estarà d'acord, a mi el que em va salvar és ficar-me a l'esplai. Perquè com que tens tantes activitats a poder fer, pots fer tant voluntariat, quan dic l'esplai pot ser un voluntariat, no? És una sortida que per les persones com jo que som atrafegades va ser una gran teràpia. Com no ocupis, el que sí et pot permetre el luxe és ocupar el teu temps amb coses que t'agradin, coses que, per exemple, tu no has pogut fer durant la teva vida laboral. Però per això dic que jo animo a la gent que faci voluntariat o que s'apunti a un esplai, perquè allí pot trobar moltes activitats i pot desenvolupar també les seves iniciatives.
He dit que ens truqueu, però no he dit el telèfon, 93-766-0333, si voleu explicar-nos com esteu vivint la vostra jubilació. Jubilar-se vol dir fer-se vell?
Bueno, jo crec que donar-te en compte que ets vell. No és fer-se vell, és donar-te en compte que ets vell.
65 anys vell?
Bueno, no, antigament sí, actualment
antigament
no.
Sí, però ara...
Actualment no, però bueno, és una última etapa de la teva vida, vull dir que no et queda tant, no? I llavors, el que sí és evident que si descobreixes com ara l'esplai, que fan activitats i que fan coses, mica en mica te vas... animant tu mateixa, no? Te vas animant a dir, bueno, pues, serveixo per més coses, no? Jo em vaig apuntar, per això et dic que era exploradora, perquè em vaig apuntar a l'esplai, a llavors a gimnàsia, a tai chi, al no sé què, bueno, també t'apuntes a 40.000 coses, perquè t'entra la desesperació, no? T'entra la d'allò de dir, bueno, tinc que sortir-me'n d'això. M'he apuntat a piano, també faig piano aquí a la Can Llobet, a l'escola. Sí, I, bueno, però mica en mica te vas assossegant després, eh? Ara estic encantada d'estar a l'esplai, estic entusiasmada amb tot el que estem fent i ja una mica t'oblides ja d'aquests grans, t'oblides. Com més ocupada estàs, més t'oblides de l'edat, més t'oblides d'aquests grans i no tens tants mals. Perquè jo, treballant on treballava, t'adones compte que a partir que jubiles, la gent comença a venir, la gent jubilada, bé, és que em fa mal aquí, és que ara m'adol allà. I jo crec que el que busquen també és una mica d'atenció, de cura per la soledat, de cura del seu d'allò.
Bueno, a vegades aquestes queixes no són altra cosa que un efecte per cridar l'atenció, no?
Exacte. Sí, exacte. Sí, i llavors no, perquè... se t'omplia de gent, no, és que a mi, és que jo, és que... Bueno, fas més de psicòloga que d'infermera en aquell moment, no?
També suposo que quan arriba la jubilació, tot allò que has après en la teva etapa laboral, en el teu cas d'infermera, el Josep Maria, la farmacèutica, potser també ho pots aplicar, no? No sé si fas tasques de voluntariat...
Bueno, no n'he fet.
D'infermeria.
No, m'he dedicat a fer el que la veritat em feia il·lusió. Jo la música és una cosa que m'encanta. I per culpa de les estudis, d'estar a casa, dels nens, tinc dos fills, d'allò, vull dir, totes les coses que a mi m'agradaven verdaderament les havia aparcat, no? Perquè, a més, bueno, també m'agradava la feina que feia, però bueno. I llavors, quan em vaig jubilar, al cap d'un temps, no de seguida, perquè primer em vaig tenir que readaptar, em vaig dedicar verdaderament a el que m'agradava i a mi mateixa, també. Perquè durant la meva època de mare et dediques més als fills, a la casa,
sí,
a l'hogar,
sí, sí.
I a tu t'abandones,
no,
i a la feina.
És que no tens masses hores tampoc per fer
gaire res. I tu no te cuides.
Jo
no havia anat al gimnàs, no havia fet això, no havia fet piano perquè era impossible.
No tenies temps.
No tenia temps de res. I llavors, bueno, et dones compte que ara me toca a mi.
Jubilar-se és igual a viatjar amb l'Imserso i anar a ballar? o és molt més que tot això?
Jo, mira, jo em resisteixo amb, amb aquesta publicitat que ens han donat, no? Mm. L'altre dia, veient la televisió, sempre que fan un reportatge de gent gran, surt la típica taula jugant al dominó.
També.
Entens? I dic, no és que estigui en contra de jugar al dominó, eh? Mm-hmm. Per supost, no? Però l'objectiu que nosaltres tenim és que, la gent, d'alguna forma, tregui tot el bo que té dintre. Tot això que té adormit o que pensa que potser ja no pot desenvolupar, ara és el moment de poder desenvolupar. Per exemple, de dir, fins ara a nosaltres els projectes que ens marcaven allí a l'esplai era de que les idees venien de la gent jove a apoyar-se amb la gent gran. Uh-huh. No, nosaltres el que estem fent és al revés ara. La gent gran, el que tu preguntaves abans, tenim molt que ensenyar i tinc ganes d'ensenyar o de transmetre la meva experiència.
Clar.
I això és el que vull oferir. I això és el que estem oferint als col·legis. De dir, deixeu-vos explicar la nostra experiència, perquè vosaltres a nosaltres és difícil que ens pugueu ensenyar alguna cosa. Es poden ensenyar sempre alguna cosa. Però nosaltres, a vosaltres sí, que us podem ensenyar tot el que us pot passar a la vida. Després la viviu. Però aquesta experiència que nosaltres podem transmetre val la pena que s'aprofiti.
I això ho voleu traslladar a les escoles de Calella?
Sí.
I com ho voleu fer, això?
Bueno, jo, per exemple, l'altre dia vaig tenir una reunió amb una professora que porta tot aquest tema del Freta i dic, escolta, dic, jo m'ofereixo a donar xarles. Vull dir, jo vinc aquí i els hi plantejo una mica de dir, bueno, què us trobareu amb aquesta vida laboral? Ara teniu 14 o 15 anys. Sabeu vendre-us? Sabeu parlar públic? Sabeu el que el mercat exigeix de les persones? Teniu aquestes característiques desenvolupades o teniu altres característiques desenvolupades que potser no es poden servir per la feina? Perquè hi ha coses que no canvien. Vull dir, el que una persona se sàpigui vendre ha sigut positiu abans, és ara i ho serà després, amb els teus coneixements, no? Vull dir, tu saps que en aquests moments necessites uns coneixements bàsics, idiomes, informàtica, però t'has de vendre. Uh-huh. Jo he conegut gent molt intel·ligent, molt ben formada, que per no sàpiguis vendre, les està passant canutes. Està defraudada, està frustrada, perquè se'n dona compte que altre pot ser una mica més espavilat, simplement perquè s'ha sàpigut vendre, s'ha enriquit. Uh-huh. Vull dir, això és el que jo m'agradaria poder transmetre, de dir, senyors, que la vida, la realitat de la vida fora de la protecció del col·legi és una altra i teniu que tindre unes característiques o potenciar una sèrie de virtuts que segur que teniu, el que passa que si no les explotes o no les practiques mai les podràs desenvolupar, però sobretot la venda, la figura de la persona, el que tu sàpiguis transmetre les teues qualitats és fonamental.
Això és una de les coses. Jo crec que el concepte de la joventut, de la gent gran, és que un moco ja no crec que ens vegin com les persones amb experiència, persones amb, i ens veuen com trastos vells. Jo crec que no tenen aquest concepte.
És el que transmetim a vegades. És el que
i això és el que els hem d'ensenyar, perquè, clar, si tu li dius tens una experiència, fet tal cosa, d'allò, se te queden mirant com dient... Però si ara no vols per res, ja... Bueno,
i a
no
més
vols...
a més, que també és veritat que els nanos passen per una etapa en la que es pensen que ho saben tot. Què els hi has
bueno,
d'explicar?
Sí, a part d'això.
No? El tema de l'adolescència,
exacte,
no?
Jo vaig dir que hi ha lliçons pràctiques que jo crec que, encara que crec que dintre dels col·legis ara hi ha una sèrie d'activitats amb les que potencien l'intercanvi amb altres persones, no? O altres entitats o societats, no? Coi, aprofiteu-se'n. O aquests, per exemple, que comencen un negoci ara. Quantes persones de la nostra edat han tingut experiències empresarials que transmitiran tots els seus coneixements gratuïtament? I a més que ho faran a gust, és que quan tu rasques una mica amb la gent, te'n dones compte que dius, coi, quanta cosa desaprofitada hi ha dintre d'aquesta persona.
Home, darrere de cada persona sempre hi ha un món.
Mira, ahir vaig viure
una experiència. Però això no ho veuen ells, eh?
Bueno, però és el que hem de fer els i veure. Ahir, per exemple, vaig tindre una gran satisfacció, perquè dic, a vegades dic jo, mira, aquesta és una idea que mereixeix ser meu, però ha sigut una altra. Vull dir, amb el sentit de que em va vindre un i diu, escolta, per què no em deixes al teatre, una persona gran, per què no em deixes al teatre? Perquè jo havia sigut músic fa 30 o 40 anys i coi, necessito un puesto per no sé, agafar la guitarra i ensejar. Dic, com que? Doncs vinga, ja comença el dilluns, ahir el dimarts.
Molt bé.
A més, li he dit a un altre, que també és músic. Clar. Li he dit a un altre, que també és músic, bateria. Doncs no t'estranyi que d'aquí a lo millor un mes o dos...
Que facin un grupet.
T'he dit, escolta, s'ha creat un grup i competirà amb aquests grans grups que hi ha actualment.
Clar.
Sí, Bueno, això és el que nosaltres volem transmetre a la gent jove. L'esperit i totes les nostres vivències. Diuen que l'experiència és el cúmul d'errors. Bueno, si jo t'explico els errors que he tingut i les decisions que he pres, et serviran, després fer el que vulguis. Però tot aquest tesor que nosaltres tenim dintre, tenim ganes de transmetre'l. I això és el que estic oferint. M'entens?
Hi ha aquesta gent jubilada que també explica que la jubilació els ha portat a tornar a ser pares, ja que se n'han de cuidar dels nets, fins i tot dels fills, amb aquesta crisi econòmica que hem passat, que hi ha molts avis que han estat el sostén de la família, no?
Avis canguro.
I fins i tot econòmicament, de fills que s'han quedat a l'atur i que han hagut de tirar amb la pensió dels avis, no? També hi ha aquesta figura.
Bueno, jo amb això no he tingut... Jo no tinc nets, tinc dos fills. Però
sí, però sí que hi ha molts casos, Mercè.
Sí. No? Sí. Hi ha gent que no pot fer segons què, perquè ara ve a partir de quan acaben les classes i han de plegar de totes les activitats, perquè ja s'han d'encarregar.
Sí, però tu em parles de cuidar-se dels nets. Jo et parlo, vaig una miqueta més enllà, econòmicament, d'haver de mantenir a la família, perquè els fills s'han quedat a l'atur, no?
Sí.
Aquest perfil també hi és.
Sí, mira, jo també et dic una cosa, aquí hi ha una línia vermella. Hi ha una línia vermella. Claro que cada un pot dir, el que m'escolti podrà dir, bueno, tu, cada un té els seus problemes i cada un pren les seues decisions, no? Però jo, en aquests moments, pel que he parlat i pel que he vist i pel que he sondejat, hi ha una excessiva protecció dels avis sobre els fills i sobre els nets, que va en perjuïci dels últims anys de vida de la gent gran. O sigui, ja ho sabem, que els fills són egoistes i els nets potser són més egoistes, no? I a vegades nosaltres acceptem aquest egoisme. Però jo en aquests moments, jo crec que tothom es tindria que plantejar de dir, bueno, fins on tinc que ajudar? Perquè jo veig que molta gent se n'està aprofitant dels avis. M'entens? Vull dir, i si no tinguessin aquesta ajuda, a lo millor s'espavilarien més. No fa poc vaig tindre el cas d'una noia que, amb la seva filla, no? Dic, claro, un proteccionisme que li està costant la vida per protegir a la filla. Ojo, això no pot ser, eh? I els fills també tenen que ser conscients d'una cosa, que nosaltres ens queden pocs anys de vida. Encara hi ha molta gent que està pensant, no gasto perquè els hi vull deixar una herència als meus fills.
Això també hi és, ojo. No? És a dir, no disfruto dels diners que jo m'he guanyat amb la meva feina... perquè així els deixaré una deixa als nanos. Els diners, són teus i te'ls has guanyat, són perquè per disfrutar-los només faltaria.
I el que jo aconsello a tothom és digues, procura no deixar deutes, això no. No deixes cap deute als teus fills.
Això sí que és un problema.
Però disfruta i si t'has de vendre alguna cosa, tu vens. I si per viure millor has de desprendre de certes propietats, fes-ho, perquè és que a més hi ha la contrapartida. Que la gent s'informi de cara a les herències i els patrimonis que deixa, perquè al final només deixa una quarta part del que té realment. Vull dir, ojo, perquè pots estar treballant pel govern o pots estar treballant per pagar impostos. Disfruteu, marqueu-vos una línia de dir, bueno, doncs jo ajudo fins a aquest nivell, però que els fills i els nets s'han d'espavilar, que no se n'aprofitin. I molts avis s'estan deixant aprofitar excessivament pels nets i pels fills.
Ens queden 4 minuts d'entrevista. Tota la gent gran de Calella ve a l'esplai de la gent gran? O encara...
Molta gent, però molta gent.
Però estaria bé, no?, que en algun moment donat, doncs tota la gent gran de Calella s'hi acusqués.
Tindríem que buscar un local més gros, llavors.
Perquè s'ho ha quedat molt petitet.
Estem fent una cosa, una duplicitat, que ara de moment la Caixa ho permet. O sigui, estem fent d'esplai i estem fent de centre social o centre cívic a la gent gran, perquè l'Ajuntament també, les col·laboracions que em presta l'Ajuntament, d'alguna forma nosaltres els hi tornem donant-los serveis, com per exemple el tema del Vall, el tema de la fàbrica Llobet, etcètera, no? Vull dir, però en aquests moments pensa que nosaltres som uns 800 socis i hi ha 4.200 o 4.300 jubilats. A més de descartar la gent que no té autonomia, no? Però, bueno, potser estem parlant de 3.500 persones que conforme van coneixent aquestes activitats i són més conscients d'aquestes necessitats, van venint a l'esplai. Si ens està fent petit, això és veritat.
I la Caixa n'és conscient d'això, de que teniu un espai ja molt reduït, que sou molts per un espai tan petit? Hi ha possibilitat Heu parlat amb la Caixa, sí, bueno, per la possibilitat de tenir un local més gran?
La Caixa, el que passa és que també els objectius de la Caixa és molta col·laboració amb altres societats i fomentar, per exemple, la cultura informàtica i la cultura d'exercici. Aquestes coses també, per sort, es poden fer en altres llocs. Vull dir, hem de buscar aquest equilibri, que el que no puguem fer allà dintre ho fem fora, com hi ha moltes activitats que ara les estem fent algunes ja al que és el mercat.
Ara estem al mercat.
Per això dic que aquí, com que no hi ha cap centre cívic per la gent gran, estem buscant la col·laboració de l'Ajuntament a que ens faciliti puesto per poder desenvolupar el que no podem fer.
Ara, els matins, l'activitat la feu a l'Espai Mercat?
Sí, hi ha, bueno, l'activitat deportiva, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Pues, no sé, hem fet un campionat. Ara fem campionats, no? De dominó, de darts, de...
Però cada matí sou a l'Espai Mercat, Mercè?
No, cada matí no, els dimarts i divendres. I fem ping-pong, fem darts... I ara vol fer bàdminton?
Sí, ara si ens deixen tots els matins faríem bàdminton i futbolín.
Volem fer una...
I de qui depèn això? Perquè clar, allà han de convidar les parades del mercat, el bar del mercat i també les activitats de la gent gran.
Sí, no hi ha massa problema.
És bona la convivència?
Sí, sí, perquè el que és darts no hi ha ciroll. No hi ha ciroll, no, i amb el ping-pong tampoc. L'única circumstància que podria haver és, per exemple, dius, bueno, doncs el bàdminton, que necessiti més espai. Per això hem demanat els dilluns, que està tancat.
Clar.
A l'estat tancat ens els podrien deixar i així ens dispondríem del matí i de la tarda, si convé.
I el futbolín, que també fa molt de soroll.
I el ciroll, i el futbolín, que també ho faríem el dilluns, que fa més ciroll.
Que fa més soroll.
I al bar del mercat, hi ha algun conflicte en aquest sentit?
No.
O el bar
no,
del mercat està content de que hi aneu?
Sí.
Home, els paradistes també?
Els portem clientela, no?
Què diuen els paradistes?
Els del mercat no volen massa ciroll. Aquí per això dic que algunes activitats tenim que procurar fer-les una mica en silenci, perquè vam tindre que eliminar les sevillanes, perquè les sevillanes reportaven massa soroll, i després el que és el bàdminton i el futbolín el volem fer dilluns, que està tot tancat. Perquè sí, les parades es queixen de ciroll.
Diuen que em queda un minut només per l'entrevista, que curta se m'ha fet.
Sí, i a nosaltres també.
Seguireu incrementant les activitats aquí a l'Espai Mercat? Mare, perquè és el lloc per créixer, no?, una miqueta.
Cada vegada, abans m'ho explicava, cada vegada que obre els ulls està pensant a veure què pot fer.
El granyó,
el granyó és imparable. Aprofito pel missatge que jo contínuament...
Ràpidament, en 30 segons.
Sí, que l'Ajuntament es plantegi deixar-nos tot el mercat per ser un mercat d'una zona integral per la gent gran.
Ho heu demanat?
Ho hem demanat de paraula, i ho estic demanant de paraula ja contínuament.
Doncs ens quedem, em diuen que anem a notícies. Mercè, Granyó, no te'n vagis, que quedes a la tertúlia, les notícies, i fem tertúlia, com cada dia. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Després de la primera reunió ahir de la taula de diàleg entre el govern català i l'espanyol, Esquerra Republicana ha anunciat avui que s'abstindrà la votació al Congrés del sostre de despesa per als nous pressupostos de l'executiu espanyol. Es tracta del primer pas per poder tramitar els pressupostos de l'Estat. Són els objectius de dèficit i de deute per al conjunt de les administracions fins al 2023. Així ho ha anunciat aquest matí en declaracions a la xarxa el portaveu d'Esquerra al Parlament, Sergi Sabrià. L'escoltem.
El diàleg ha de continuar, per tant, ha de ser seriós. Per tant, com que valorem positivament el que va passar ahir, doncs entenem que aquesta abstenció doncs, és possible a aquesta hora del matí, però alhora cal no perdre de vista que el que s'aprovaria o tiraria endavant avui no és de justícia el que li correspon als catalans, com tantes vegades passa a Madrid.
Per altra banda, encara no es coneix en quin sentit votarà Junts per Catalunya. Més qüestions. L'Ajuntament de Reus espera poder obrir aviat un nou servei municipal que comercialitzi energia elèctrica, tal com ha explicat l'alcalde de la ciutat en una entrevista a la nova ràdio de Reus. Ens ho amplien des d'aquesta emissora. David Fernández, bon dia.
Hola, bon dia. L'Ajuntament de Reus es troba estudiant la viabilitat de poder disposar d'una empresa municipal que pugui comercialitzar i oferir energia elèctrica, tal com ha avançat l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, en una entrevista a la nova ràdio de Reus. El que va ser una promesa del batlle de Junts per Reus en campanya podria ser, doncs, una realitat ben aviat.
M'il·lusiona moltíssim que Reus tingui una empresa d'energia.
ens hem posat a estudiar-ho molt en sèrio i jo he demanat que es faci. Molt malament hauria d'anar als números perquè això no ho poguessin fer, però m'arriba que bé. M'il·lusiona perquè, primera, podem donar a qui s'hi apunti servei més barat, més econòmic d'Electra, no? I això, doncs, és, primera, un guany per a la societat i per a les persones. I segona, que, miri, doncs serem dels primers que ho estem plantejant i això també m'adona un plus d'il·lusió.
L'alcalde ha destacat l'alta capacitat per gestionar serveis d'àmbit local per part de les empreses municipals, ja que algunes també gestionen altres municipis, i ha subratllat casos com les societats, dels aparcaments, dels serveis funeraris o de les aigües.
Gràcies, David, i a aquesta hora us expliquem que cada vegada hi ha més banyistes que reclamen platges lliures de fum, no sol per la molèstia, sinó també pel fet que molts fumadors fan servir la sorra de cendrer. En aquest sentit, el ple de l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat de manera inicial la prohibició de fumar totes les platges del territori municipal a partir d'aquest mateix estiu. Ens ho amplien des de Televisió de la Costa Brava, Enric Niell.
Bon dia. En altres municipis, com per exemple Sant Feliu de Guíxols, s'havia apostat per dur a terme la mesura per trams, però la forma i la mida de les platges i cales palafrugellenques fan que s'opti per la totalitat de la superfície de platja. Josep Piferrer és alcalde de Palafrugell.
Hi ha altres llocs que han fet zones de les platges per poder fumar i zones que no. La peculiaritat de les platges que tenim aquí a Palafrugell, que són tot platges petites, això no ens ho permet. I a més que per tradició hi ha la gent que va a la seva platja, i que no podria ser que en una platja pogués fumar i l'altra sí que fessin traslladar la gent de la platja. Llavors, per això la decisió és que en tot el terme municipal, a les platges de tot el terme municipal de Palafrugell, no es pugui fumar.
Aquesta prohibició s'empara en la llei antitabac i per això no contempla sancions econòmiques. Es retolaran les platges i durant els primers mesos s'informarà als usuaris que encara fumin. Sobretot es confia, però, en l'autocontrol exercit per part dels mateixos ciutadans. De moment, la mesura ja compta amb els vots favorables del govern local i Ciutadans. PSC i En Comú Podem es van abstenir a l'espera de poder fer esmenes i finalment afegir-s'hi al ple del mes de març.
Gràcies, Enric, per aquesta informació. Doncs de moment això és tot en aquest butlletí de notícies en xarxa. Ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Passen 4 minuts de les 11 del matí, és hora de fer tertúlia amb l'equip titular de la tertúlia dels dijous. Tenim... Ai, deixa'm que agafi aire, que no arribo a tot. Mare meva, Francesc Millán, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Ahí estem.
Teresa Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Tenim la Belén de l'Òtar, hola, bon Belén. Dia, bon ara feia dies que no venies, Belén.
Un dia o dos, no?
Dos.
Mira.
T'hem posat gomet vermell, dos dies. El Josep Maria Granyó, que s'ha quedat amb nosaltres.
Hola.
I al seu costat hi tenim la Maria Antònia Pujol, que arriba també escopetejada. Maria Antònia, respira, fill meu.
Sí, espera't, sí.
Ja som dues.
Bon dia.
Arribem amb la llengua fora.
Bueno, com esteu? Expliqueu-me cosetes, com esteu?
Bé,
sants.
De moment, sí. De moment bé.
De moment esteu bé. Vau anar ahir a veure la crema del rei Carnestoltes?
Jo vaig arribar tard. Com que sí, sabia no com acabava...
Sí.
Home, jo estava amb la marea feminista assajant tot això del mes que ve i del dia 8.
I jo estava fora, sí. També.
Vaja, no. La Maria Antònia estava baldada. El dematí havia fet un baldeo del taller i buf.
Jo vaig a ser-hi, però me n'adono que en moltes d'aquestes coses hi ha molt poca gent. És a dir... Demanem molt de que es recuperin molt les coses, les tradicions, la gent dels udols de foc han recuperat, doncs, el tema de la cercavila de les vídues ploraneres, la crema del Carnestoltes, però realment a plaça hi havia poqueta gent, no? Vull dir que a vegades ens omplim la boca amb recuperar,
però a l'hora de la veritat
no hi som. I després s'ha de col·laborar i participar, que això sembla ser que és el que costa, no?
Sí, sí, demanar costa poc, però després complir costa una miqueta més.
No, i pot ser que són tantes coses, no?, i que sempre estem
actius. Això és un cop a l'any, Belén.
Però a vegades que la gent es col·lapsa una mica, no?
Que... I també hauríem de tenir en compte que tenim un grup de joves que han volgut recuperar aquesta tasca i crec que es mereixerien qui participessin, no?
Sí.
Perquè veiessin que el que estan fent mereix la pena.
Pensa que sempre acaba amb dimecres.
Això sempre.
I el dimecres sempre hi ha futbol.
Però sí, aquest dimecres...
Hi ha una explicació.
Saps, oui.
també.
Això dels joves, jo tinc... sempre parlem, no? I perquè tinc adolescents. I els joves cal implicar-les una mica més en tot. O sigui, no que s'impliquen ells, sinó també implicar-los, no?
Sí, implicar-los.
Perquè sembla que estiguin molt desconnectats a vegades, a veure, que parles amb ells, nosaltres parlem molt amb ells, però estan com en una altra fase, que dic jo, no?
En una altra onda.
En una altra onda, sí. Però jo crec que no és tan difícil apropar-los, no? Home, simplement, no.
Una miqueta, eh?
Bueno, però a través... Esto es una idea bomba meva, no? Però, no sé, abans havia el servei social, ara ja estan fent coses en els instituts perquè hi ha el treball comunitari, no sé com ho diuen.
Mira, ahir van venir els de l'Escola Freta a parlar d'això, eh?
I aquestes coses jo crec que inclús quan comencen l'edat laboral, els 16 anys, d'alguna manera, no sé, que hagués un sistema com en Holanda o en puestos d'aquests que tenen unes hores a l'any que són obligatòries, que presten un servei, a ells també les donen uns serveis, però ells presten uns serveis, d'alguna manera això les fa responsables de com funciona tot, no? I jo crec que això es hauria d'estudiar una mica més,
però, Belén,
per mirar, és una obligació.
Sí, és una però obligació. A banda d'això hem de pensar una mica que el jovent creuen que estan en el seu món i,
bueno, però
i
això
costa
també
una mica. Eh?
Però però si tu ho fas reglat, sí, o sigui,
ho han de fer, però llavors t'ho faran, però a partir d'aquí no sé fins a quin punt. Si també reiteres el que jo et dic, ja que fan alguna cosa, hi hauríem de participar-hi tots una mica
a veure,
més.
Jo parlàvem un dia, la mili era obligatòria, sí. A veure, jo no dic que sigui obligatòria, però havia un servei que feia madurar molt a la gent. No la mili, la mili.
Bueno, el servicio militar.
La gent feia voluntariat,
Els objectors.
Sí, sé. Perquè ells eren una minoria.
A veure, no en plan tan heavy, perquè la mili
clar,
és molt heavy,
i tant.
Però algun sistema que d'alguna manera involucre a la gent jove,
però,
perquè les fa madurar, això.
Però vols dir que no tenim moltes coses i moltes tasques socials i molt de voluntariat com perquè puguin participar sense...
Però participen alguns, no participen tots.
Perdoneu-me que us interrompi un momentet, perquè teníem una trucada pendent. Un segon, de seguida seguirem amb aquest argument d'aquesta tertúlia, saps, que no? Em sembla molt interessant, però tinc en línia el director de la Volta Ciclista a Catalunya, el senyor Rubén Peris. Senyor Peris, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ho hem sabut fa poques hores, Volta Ciclista a tocar, però amb la participació del Chris Froome, que és un dels millors ciclistes del món, que torna, és la primera competició europea en la que torna després de l'accident que va patir el juny de l'any passat, oi?
Sí, i la veritat és que estic molt content pel fet de la volta en si, pel fet de la cursa, però principalment per ell, perquè és un gran corredor, és una gran persona, i després del greu accident que va tenir, doncs, sincerament, jo dubtava que pogués quasi tornar a córrer, i me n'alegro molt de que torni a estar ja disputant carreres i que hagi decidit, doncs, venir a la volta, i això em satisfà molt.
Ho ha confirmat des dels Emirats en una de les proves en què ha participat. La Volta Ciclista a Catalunya serà la primera prova europea en la que, diguem-ne, que tornarà, doncs, a competir aquí a Europa. Això per la Volta Ciclista a Catalunya, senyor Peris, què representa?
Bé, és important. És molt important que, de nou, a la sortida de la Volta enguany estarà el Chris Froome, estarà Alejandro Valverde, estarà el Nairo Quintana, el Marc Soler i molts altres, el Miguel Ángel López, guanyador de l'any passat, i és molt important per nosaltres, doncs, que els millors corredors del món tornin a estar a la nostra prova. I repeteixo, el fet de que el Chris Froome hagi decidit tornar aquí, doncs, a nosaltres ens afalaga molt.
23 de març és la cita, amb una edició que, com en altres, com en aquests últims anys, ha començat i acabat a Calella. Aquest any és la número 100, centenari de la Volta Ciclista. Quin ambient es respira a hores d'ara, a banda d'aquesta bona notícia del Chris Froome?
Doncs bé, respira molta il·lusió, amb moltes ganes, és com molt bé ha dit, és l'edició 100 i només hi ha tres curses al món per etapes que hagin arribat, és el Tour de França, el Giro d'Itàlia i nosaltres, i això doncs la veritat és que ens omple d'orgull, no només per nosaltres mateixos, sinó jo crec que per l'esport català és molt important que els grans esdeveniments doncs, arribin a aquestes fites. De nou tornarem a Calella, de nou el diumenge hi haurà tot l'ambient festiu que hi ha al voltant dels equips. També puc dir que, si ho vol, el mateix dia 23 a les 8 de la nit a la Sala Mozart farem la projecció del documental titulat Volta, un documental que han fet com commemoratiu d'aquesta edició 100. Això és primícia, ho estic acabant de lligar aquests dies, i animo doncs, que tothom pugui venir a veure aquest documental, i animo també, com cada any, que vinguin a veure l'ambient del diumenge i tot l'ambient festiu del dilluns amb la sortida i l'arribada a Calella.
Aquesta primícia que ens donava, que li agraeixo, ho faci a través d'aquesta emissora, el mateix dia de la cursa, a les 8 del vespre.
No, perdó, el diumenge.
A veure, parlem del 23 de març.
El dia 23 sí? La primera etapa, i això serà el dia 22 a les 8 del vespre.
D'acord, per tant dissabte.
No.
A veure, a la projecció del documental...
La cursa comença el 23, que
sí,
és dilluns.
Sí, jo li pregunto...
La projecció serà el diumenge.
El diumenge, d'acord.
Tenim un ball de números aquí.
Sí, la veritat és que sí. Tenim
La cursa comença el 23, la primera etapa, Calella-Calella, és el 23.
El 23, que és diumenge.
Que és dilluns.
Que és dilluns.
El 22, que és diumenge...
Perdoni, perquè tenia el calendari del febrer jo ara aquí. Té tota la raó vostè. El 22 és diumenge, el 23 és dilluns, correcte. Sí.
Doncs el 22 a les 8 del vespre, a la Sala Mozart, farem la presentació d'aquest documental.
Molt bé. Qui l'ha fet, aquest documental, senyor Peris?
Doncs l'ha fet una productora privada, que es diu Namús, d'acord amb la Volta.
I a qui esperen per anar a veure aquest documental? Han convidat...
Bé, ho farem públic per tothom que vulgui. O sigui, d'acord amb l'Ajuntament, ho farem públic. O sigui, que qualsevol persona que vulgui venir és benvinguda.
Li vull preguntar, el temporal Glòria, que com vostè molt bé sap, doncs aquí al Maresme ens ha castigat i de valent, hi ha un tram per on ha de passar la Volta, que és aquest tram de Sant Iscle a Sant Cebrià,
sí,
doncs que...
Sí.
És un tram que ha quedat malmès pel temporal, sí. De fet no s'hi pot circular, és un dels trams per on havia de passar la Volta. Estarà arreglat pel 23 o han modificat el traçat?
No estarà arreglat, malauradament aquest any no podem passar per allà. Aleshores el que farem serà, quan arribem a Arenys de Munt, baixar cap a Arenys de Mar i sortir a la carretera nacional.
I això...
No és només aquest tros, hi ha algun altre petit tros també que ens ha afectat per darrere... per la zona de Sant Hilari, Viladrau, tot allò, que també estem mirant encara si d'acord amb Diputació, si podrem passar o no podrem passar. Però sí que aquest canvi important, Sant Iscle, tot allò, no hi passarem, no.
I això suposa un gran daltabaix per la Volta o tenen recursos?
És un daltabaix, però tenim recursos, sí que ho tenim solucionat. La veritat és que amb l'ajuda i amb la molt bona col·laboració per part del Servei Català de Trànsit, per part de Mossos i per part dels ajuntaments implicats, perquè clar, vull dir, del que havíem previst en un principi, com molt bé vostè deia, de passar per Sant Iscle, tenir que baixar per baix, baixar cap a Arenys, Sant Pol, tot això, doncs s'ha modificat, però hi ha hagut molt, molt, molt bona predisposició per part de tothom.
Estem parlant de l'edició número 100, el dilluns 23 de març. A banda d'aquesta projecció d'aquest documental, alguna coseta més per aquesta etapa inaugural a Calella, amb sortida i arribada aquí a la nostra població, que festegi aquest centenari, senyor Peris?
No, com sempre, el nostre principal objectiu és fer una gran cursa, fer una gran volta ciclista a Catalunya, i sincerament n'estem molt satisfets i crec que un any més darem un gran espectacle i serà un dia fantàstic de ciclisme i d'esport.
La primera etapa aquest any Calella ja acaba, diguem-ne que ja s'ha acabat, doncs aquestes etapes de sortida i arribada a Calella de la primera etapa, tenen ja la mirada fixada en una nova població de cara a l'edició 101?
Mentiria si li digués que no. No m'agrada mentir, per norma. A més, també seria una falta de previsió com a organitzadors, no teniu previst. Sí, tenim ja previst, però també vull dir una cosa, i és que han sigut 9 anys que hem sortit de Calella i tinc un sentiment una mica agradós, no? Perquè la veritat és que estàvem molt acostumats a venir a Calella, hem estat estupendament, hem sigut molt feliços sortint 9 anys de Calella. Bé, és veritat que els canvis van bé, però això no vol dir que no ens tanquem la porta, i vamos, jo espero que no, i que segur que algun dia tornarem a Calella. Si no a fer la sortida del primer dia, si fer alguna etapa, perquè, repeteixo, jo mateix personalment tinc una sensació una mica trista, no?, quan et despedeixes de persones que has tractat durant 9 anys, persones que t'han ajudat tant, que has sigut tan, que ho has fet tot tan a gust, doncs sí que fa una mica de pena, però bé, és així, i vull aprofitar, ja que en aquesta ocasió, doncs, per agrair a tothom, començant per l'alcaldessa, la senyora Montserrat Candini, però a tothom, a tots els regidors que hem tractat, a totes les persones dels hotels, als mitjans informatius, al públic. Hem estat molt, molt ben tractats quan hem estat a Calella i ho recordaré molt de carinyo.
M'ho ha posat amb safata de plata, li pregunto, i m'ha dit que no li agradava mentir. Em pot confirmar quina serà la població de cara al 101 de sortida i arribada de la primera etapa?
No.
Em pot dir si serà aquí al Maresme?
No puc adelantar res.
No, ni tan sols si el tenim a prop de Calella?
Permeti'm que no. Jo dic, no m'agrada mentir i no seria ètic que anunciés res de moment encara. Encara estem ultimant coses i hem d'esperar a que tot acabi de quallar.
Mm-hmm. Ho entenem, senyor Parés, però permeti'm que hagi provat.
És normal, eh? ho entenc perfectament, eh? No, però per això li deia, si li digués no és que no tinguem res, mentiria, vull dir, aleshores... I també seria una falta de previsió per part de nosaltres com a organitzadors de no pensar que, gràcies a Déu, si Déu vol, hi haurà una 101, una 102, una 103, estiguem nosaltres o no estiguem nosaltres, no? Però la volta abans ha de continuar.
Doncs llarga vida la Volta Ciclista a Catalunya i, senyor Parés, com sempre, gràcies, perquè sempre té doncs, uns minuts per nosaltres. Moltes gràcies.
Al contrari, com he dit, moltes gràcies a Calella, a vostès i a tots els que els han ajudat.
Ens veiem el 23 de març, senyor Parés. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu. Bon dia. Doncs permeteu-me que hagi interromput aquesta tertúlia tan interessant, amb el tema dels adolescents, perquè teníem aquesta trucada pendent amb el senyor Peris, amb aquesta confirmació del Chris Froome, que és un dels millors ciclistes del món, que després d'un accident que va patir el mes de juny de l'any passat, que el van atropellar, doncs torna a la competició europea, no? Grenyó, aixecaves el dit.
Sí, perquè és que si no la Belén i la Maria Antònia han vingut aquí amb molta força i no ens deixen dir res.
Fes una cosa, Josep Maria, com que no et veig, et pots apropar al Millán?
Bueno, amb molt esforç ho faré, eh?
Però una miqueta més.
Pots apropar-la, eh?
Apropa-t'hi amb carinyo, perquè és que si no et veig...
Home, no hi ha dret, ara m'he quedat freda d'aquest cantó.
Sí, Maria Antònia, adiós.
Adéu.
Bueno, digues, Grenyó. En aquest sentit, segons, estic molt d'acord amb el que diu la Belén, no? De que aquí s'ha d'involucrar més persones perquè certes activitats o certes costums que s'han recuperat es recuperin definitivament, no? Vull dir, professorat, alumnes, col·legis, associacions, tal i que qual. I crec que el que falta aquí és una mica de comunicació, de sàpigueu, de potser de publicitat. Perquè avui dia, com no facis coses conjuntament, el fracàs està quasi bé assegurat. Jo t'ho dic això perquè a nosaltres també ens estan demanant col·laboracions d'activitats que no han tingut massa ressò, i hem de buscar col·laboracions d'altres coses. Bé, per exemple, el Col·legi Fleta, que sembla que és un col·legi Fleta que té moltes inquietuds a través del professorat, sí. Aquesta tarda a les 3, de 3 a 4, una de les activitats que fem a l'Esplai, que és el ball en línia, els ensenyarem als alumnes. I n'hi ha 50 alumnes ja preparats per aprendre el ball en línia. El qual vol dir que si el professorat s'involucra, els crios responen. Està bé que els crios se'ls doni la iniciativa, però jo crec que en aquestes edats se'ls té que dirigir. O, per exemple, una altra activitat d'algo que és una afició minoritària. Els estius es fan els concerts aquests de guitarra a l'església, no?
Sí.
Bueno, ara
sí,
nosaltres sí. Ens ha donat l'oportunitat a l'esplai de que intervingui la nostra coral el professorat de guitarres com a teloneros, perquè després vindrà el professional, bueno, el semiprofessional a donar el concert. Perquè es veu que a nivell de les escoles com el Liceo, quan un arriba a un nivell ja límit d'estudiant, els hi exigeixen fer una sèrie de concerts gratuïts. Sí. I gràcies a això, i gràcies a la fusió amb nosaltres, home, el que volen és garantir gent. Serà gratuït, i farem la publicitat necessària i l'apoio necessari perquè la Iglesia s'empleni. Vull dir, bueno, amb això vull dir una cosa, que si no hi ha col·laboració entre societats, professorat, organismes, és molt difícil el que a vegades una cosa funcioni com una espera.
Maria Antònia, digues.
Estic totalment d'acord amb el que diu en Josep Maria, però tenim una franja d'edat que és molt difícil. És aquella franja d'edat que ells ja creuen que són independents i que són grans. Aquesta franja d'edat és la que ens costa molt de captar. Els més petits segueixen molt més, els il·lusiones molt més i t'il·lusionen inclús molt més. Aquests són els que són difícils i són els que fan segons quines activitats.
Sí, però és una etapa molt pròpia de l'adolescència, no?
Exactament.
Però després tornen, no?
Sí, però el que passa és que, clar, hi ha un impàs d'anys, perquè sí, i la Belén, bueno, la Belén té els fills més petits que nosaltres, però amb la Teresa estarem d'acord que l'adolescència és una etapa que sembla que tot es desenganxa i sortosament a partir dels 25, jo ja poso una adolescència llarga,
doncs que bé,
a partir dels 25 hi ha el retorn, no? I si ho has fet mitjanament bé, és un retorn molt maco.
Nosaltres amb la Belén, que tenim criatures de la mateixa edat, estem frisant que arribin els 25, perquè ara és allò de anem pel carrer i dius no m'agafis la mà, ni te s'ocorreixi agafar-me la mà pel carrer, no?
Bueno, quan arriben els 25 tampoc els hi pots agafar perquè normalment ja tenen la mà ocupada, saps?
Digues, Millán.
No, que quan ha començat tota aquesta conversa, la Belén ha fet servir una paraula que crec que no és l'adequada amb la franja, que és la joventut, perquè ella deia l'obligació de...
I bueno, jo crec, obligació...
Permeta'm, jo crec que... Jo crec que si obliguem és on errem. Jo crec que amb el jovent i amb la major part de la societat el que hem de fer és involucrar-los. Hem de ser inclusius...
Però no és fàcil,
Hem de ser inclusius i hem de fer propostes que els hi siguin molt atractives perquè puguin venir. Perquè si comencem a dir... els hem d'obligar, passa el que va passar amb el servei militar, que tant d'obligar va sortir el servei social i va deixar de ser obligatori, gràcies a Déu. Llavors, jo crec que si fem coses que involucrem, i jo estic a forces entitats, jo encara sóc dels Diables de Pineda, i els Diables de Pineda, com tots els diables de tot el món, de jovent, per què ens ha costat sempre tant? Perquè els joves, el foc, no ens el deixaven tocar. Ara que ha sortit una normativa i els joves, de petits, els comencem a ensenyar, hi han colles que estaven a punt de morir i ara comencen a estar més actives gràcies a que, a través d'una normativa, els nens poden començar a cremar molt petits i els ensenyem. Llavors, amb totes aquestes entitats i, per exemple, allò que dèiem amb el Josep Maria de que la gent gran, que a vegades en els joves els tapem... I els hi posem la paraula obligació i la següent és prohibició. I llavors, quan obliguem i prohibim, jo crec que ja és on el jove deixa d'estar content.
Deixa'm que afini això, no? A veure, el que vull dir és que voluntàriament els adolescents, si tu les dius voluntàriament, si això queda integrat en un programa i tothom ho ha de fer, no obligatòriament, però ho ha de fer, si algú no ho vol fer, pot fer una altra cosa, vull dir que és una manera d'integrar-los. Si tu dius voluntàriament, la majoria no ho farien, saps què vull dir? A veure, hi ha les 70 hores de comunitàries que fa el Freta, no sé si ho fan altres, suposo, crec que és general, perquè el bisbe també ho fa.
que són les 70 hores de, no sé com le diuen...
Serveis comunitaris.
Serveis comunitaris, i han d'estar 70 hores fent algo en una empresa, a més hi ha algunes coses que no es poden fer, com és casals, segons quines coses... botigues...
Ahir van venir els de l'Escola Freta, sí, justament a parlar, sí, del servei comunitari que alguns alumnes de quart d'ESO faran aquest dissabte. Clar. Per recollir diners per una ONG que, sí, treballa al Senegal, no?
Clar, i les convaliden. A més, si hi ha alguna assignatura, aquestes 70 hores que fan, hi ha qui no les vol fer i no les fa, però doncs ha de fer una altra assignatura, o sigui... Aquestes 70 hores convaliden una altra assignatura.
Però, perdona, Belén, ahir vam parlar de 10 hores, eh? Crec que són...
Bueno, és una altra... És de batxillerat.
Ah, val, d'acord.
És en el batxillerat.
En el cas
això que dius
10...
tu és la col·laboració... No,
serveis comunitaris,
Serveis comunitaris, perdona, és que no me'n recordo com es diu.
Sí,
és un pla, és com un pla que hi ha al batxillerat... que han de fer 70 hores, que és com una feina. És una feina.
Serien com unes pràctiques, anem a dir,
sí,
no?
Sí, és que no me'n recordo ara, té un nom, això. I estan obligats tots. A veure, el que no ho fa ha de fer l'assignatura, o sigui que això serveix... és obligatori, però no és obligatori. Per això jo dic això, que d'alguna manera el que no vol fer-ho ha de fer una assignatura. O sigui...
Però tot això estem parlant de que... Per exemple, hem començat de que hi ha una activitat i la gent no hi ha anat. O sigui, ja deixem-se d'obligar... O sigui, per què fem activitats i després la gent no hi va? Perquè no és atractiu, perquè no... Quin és aquesta problemàtica? Perquè han fet moltes activitats durant tot l'any i la majoria d'activitats jo crec que la gent hi va. I va amb força.
No, però si jo el que vull dir,
sí,
és que si tu...
ahir a la plaça hi havia poca gent.
Clar,
eh?
Si però tu des són coses concretes.
Però si tu des un llistat als nanos a l'escola i les dius, pots afegir-te això, 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 i aquests dies hi ha això, aquests dies hi ha això. D'alguna manera, implicar dintre de lo que és la ciutat a la gent jove, que són els més desconnectats.
Però Belén, també, ara si parlem de públic, aquí ens hauríem d'implicar tots, des
clar,
de nosaltres
fins
al jovent.
Sí,
eh?
Sí.
I el problema és aquest, que fa una cosa una altra entitat. Si la fas tu, t'agrada que la gent vingui. I llavors, quan la fa una altra entitat, bueno, ja hi anirà gent.
Que és una idea, passes
una
he
mica,
dit
no?
Que és una idea bomba. Eh?
Sí, la Teresa Soler, que això que m'ha dit. Teresa.
Jo estava mal dit. Bueno, jo primer de tot volia donar les gràcies públicament a la Maria Antònia, perquè diu, Teresa, jo ens entendrem. Jo fills adolescents ja no en tinc. Ja
no, jo tampoc. Jo
ara ja tinc nets adolescents, no? Vull dir, clar, és que ja automàticament m'he sentit rejuvenida, gràcies, no? Llavors jo crec que el que la Valen volia dir, o el que almenys jo entenc, és que potser doncs, hauríem de motivar, hauríem d'intentar motivar, i és molt difícil, perquè
no,
jo
no
com a associació de dones també em passa, faig coses molt interessants i sempre és una caixa tancada, no? Perquè o sigui, que ho publicites, ho envies a molta gent, però estic estudiant, jo ara estic fent un màster mental de com motivar a la gent, de com involucrar a la gent, de com fer la cosa suficientment engrescadora perquè doncs, la gent ens vingui més. Crec que aquí és una mica també a canviar l'actitud, no? De nosaltres, de bueno, no hem d'obligar, ja no hem d'etiquetar que són difícils perquè tenen aquesta edat. És un treball mental que jo també estic fent.
Sí, però deixa'm dir una cosa, Teresa. Quan es va perdre el carnaval aquí a Calella, la gent va posar el crit al cel.
Sí.
Escolta'm,
és que és allò de vol i dol.
Però al carnaval d'enguany només hi ha una comparsa de Calella. I s'ha organitzat fa dues setmanes, que són els entremaliats. Hi ha gent del poble. No, vull dir que,
i a més passa
critiquem...
per la carretera.
No, que dic, vull dir que posem el crit al cel perquè hi ha coses que es deixen de fer, però quan és l'hora de participar-hi, la gent se les guilla. Si no es fa el tema de l'enterrament de la sardina, diran, ostres, aquí a Calella és que no es fa res. Carai, es fa l'enterrament de la sardina i ahir a la plaça hi havia 50 persones.
Però és que això és més antic que el napeu.
Ja,
vull dir, mai
llavors,
plou a gust de tothom.
Sí, però clar, però la gent es queixa molt fàcilment. Eh?
Exacte, de seguida. No,
de
no,
seguida.
Aviam, la queixa de seguida.
Ah.
Quan s'ha de dir, oi, que bé, que maco t'ha quedat, se suposa que això ja és l'obligació, no?
Sí, sí.
I això penso que és
el
que deia de canviar l'actitud, no?
Tenim el Carnaval de l'Almaresma, que comparteixen Calella i Pineda, i no tenim cap carrossa que surti de Calella.
Però aquí Calella es va refredar molt,
Sí,
deixar de fer-ho, la població es va refredar molt i crec que ens hem acomodat no gaudir-ne, i perquè inclús l'enterrament de la sardina sabeu que era multitudinari. Que
bueno, però llavors potser que ens ho replantegem, eh?
Bueno, llavors potser que ens ho replantegem de tornar-ne a gaudir. Però jo ara vull fer una reflexió, aviam si esteu una miqueta d'acord amb mi. La societat cada vegada és més individual. Nosaltres estem en l'impàs aquell que encara hem jugat al carrer, hem tingut la nostra colleta, i hem gaudit del fer comunitari, de les festes i d'aquestes coses. I els que venen a darrere nostre, molts d'aquests ja no ho han gaudit, ja no ho tenen. I poder no saben estar en aquest espai amb comunitat, amb la gent. I nosaltres ho trobem a faltar una mica, també. Però, clar, també ens hem fet grans i ens hem tornat una mica còmodes, perquè, clar, si diguessis, no hi va el jovent, però hi anem naltros, però de naltros tampoc no hi va molta gent. Llavors jo aquesta reflexió la tinc a dintre, no? De dir, poder a la llarga podria ser que totes aquestes coses comunitàries, aquestes festes locals, aquestes coses així, fora d'allà on te tingui un relleu una mica que ja crida la gent dels voltants, o que és en plan turístic o així, no penseu que això amb els anys poder desapareixerà degut a la inèrcia que porta la societat?
Home, hi ha moltes entitats que van desapareixent. Mira, aquí tenim el Pavilion Moltó, per exemple, o tenim gent de barri de Pequín.
És una passada.
Sí, exacte. Digues, Granyó.
Una pena.
Bueno, jo, aquí s'han barrejat diverses coses, com la motivació, l'organització, el que la societat... Bueno, jo crec que el que hem de procurar és que hi hagi emprendedors. Si hi ha emprendedors, hi ha gent amb iniciativa, aquesta persona el que ha de fer és tirar endavant.
I líders.
I líders.
Perquè és molt important que al capdavant d'una associació o una entitat hi vagi una persona que tingui capacitat de lideratge i d'arrossegar molta gent.
Has de procurar oferir al mercat algo que sigui atractiu, algo que sigui novedós. Però si tu creus en aquest projecte, l'has de tirar endavant, passi el que passi. Jo, per exemple, els exemples, és a dir, jo crec que també hi ha massa tolerància amb la gent jove. Nosaltres tenim l'obligació, com a gent gran i amb més experiència, dirigir-los i aconsellar-los. Però per dirigir-los i aconsellar-los, jo crec que primer se'ls hi ha d'obligar a que t'escoltin. Pues que fotin el que vulguin, però t'han d'escoltar. I aquests són els programes que jo fomentaria, de dir, escolta, els col·legis, el que dèiem abans, l'experiència qui la porta, la gent gran, escolteu-lo, pues feu el que vulgueu, però escolteu-lo. Claro, aquesta persona també ha de ser un gran comunicador per transmetre a aquesta gent el que veritablement es trobaran en un futur immediat. Però jo crec que nosaltres ens hem de responsabilitzar de que ens escoltin.
Més o, per que, exemple, no, o que participin o en l'escolta.
Bueno, almenys... Exacte.
Escoltar i
es... Ja, no, quan me refereixo jo no. Que t'escoltin i que ells participin també del diàleg, no? O com, per exemple, ja ara que diu això de la sardina tal i que qual. Escolta, aneu a veure-ho. Explicar-los el perquè això als col·legis i d'alguna forma, el mateix que quan surten disfressats de les classes i van tots... Per què no els col·legis fomenten que vagin a veure la sardina?
Això és la motivació que jo deia, Granyó. D'intentar motivar.
La motivació,
més que obligar, motivar.
La motivació jo crec que és...
Està enmascarat, això.
En el participar, no? Que a vegades això ho vam tenir en una conversa, o sigui, més que els nanos que estiguin allà parats, escoltant, ser més participatius.
Vale, refereixo això.
Perquè jo crec que si se les donen coses a fer... Són nanos molt actius, o sigui, són digitals.
I creatius, i una altra visió, és enriquidor.
O sigui, tenen un món que nosaltres, aquest món en el que han crescut ells, no l'hem tingut, que a lo millor també va por ahí una mica el canvi de xip, no?
Sí.
Però aquests nanos jo crec que són... A veure, ens donen 100 voltes a tots. Jo és el que veig.
Amb què?
En general
no
són...
ho crec, això, ja veus? No estic d'acord.
Bueno, jo...
Tenen amb informàtica, amb totes aquestes noves tecnologies.
No, tenen les idees molt clares.
Amb mundologia.
Tenen les idees molt clares.
No estic d'acord, Belén.
Jo crec que...
Hi ha de tot.
Sí, estic d'acord, tampoc amb això.
No podem fer etiquetes, jo crec que hi ha de tot. Llavors penso que és molt interessant... Evidentment, les famílies han canviat i la figura de l'avi o de la persona gran abans era molt important, era el conseller, i ara això s'ha perdut i és una mica el que el senyor Granyó i alguns trobem a faltar.
Les cases es vivien gent gran i ara la majoria de cases no hi viuen gent gran.
Clar, llavors ha canviat la societat, vull dir, no cal que ara fem aquí un
tallor de... Si em permeteu, ara llançaré una llança a favor de la Belén, que...
Sí, tant.
Tu que estàs... No, no, jo en contra no, però... No, però ara que... No,
bueno, ja dic,
ara que estàs...
Puntualitzat.
Tu que estàs a Esquerra, per exemple, Esquerra va fer una cosa molt intel·ligent i molt ben feta en el seu dia i va connectar amb els joves, que va fer l'acampada jove.
I va motivar.
Què va fer? A on podem... trobants amb els joves, amb els concerts.
Ho feien a Arbúcies?
Feien a Sant Celoni.
A Sant Celoni, sí.
I ara ho fan a Montblanc.
Ah, sí, sí.
Que en Pau l'altre dia ens parlava. I sí. Com van connectar Esquerra amb els joves? A través de la música, a través de la cultura.
Sí. Escolta'm, trobar una eina, no?
Clar,
per motivar.
Jo crec que el que ens falta és trobar aquestes eines.
Eines
i
motivadores.
Com motivar el jove i com arribar amb el jove. Per exemple, aquí a Calella, jo... No sé, però concerts... Concerts per joves.
Barraques.
Barraques.
Sí, bueno, no, les no, barraques... Clar,
no, és saps, no és suficient. Sí.
Són dos dies l'any.
Yeah.
Hem motivat el jovent perquè vingui a veure... Jo és que vam venir a Espencat, que és un grup que m'encanta, que és fantàstic, i
que
vaig poder gaudir. Hi havia la meitat de l'aforament en allà, la meitat. I dius,
sí, però, com, però en canvi...
Quina pena.
El dia, sí, clar. Però, sí, però el dia que hi havia xarango estava petat.
Ha petat.
Correcte, però m'entens?
Sí, sí, sí.
Hem... Com connectem amb aquest jovent? Com arribem amb ells? Les xarxes socials hi són i són per tots. Llavors,
aquesta és la feina, que crec.
Jo crec que el que ens cal és que les entitats treballin i tu, Maria Antònia, que deies això de que hi ha coses que es perden, jo crec que la xarxa entre entitats és importantíssima.
Sí.
És el més important que hi ha
en
una ciutat.
I poder el problema... I ara em vaig a tirar una pedra al cap.
No, te la tiris.
No, però dona, el problema que realitat. Tenim una miqueta les entitats és que treballem a un nivell bastant individual.
Sí.
Mira, i connectem amb els líders, que deia la Sònia.
Exacte.
Els líders a vegades bastant, parlen...
Nosaltres som molt individuals, o sigui, ens han educat a anar a un món més individualista, però els nanos...
Molt més.
Els nanos no són tan individualistes, els adolescents d'ara, perquè són grups molt, molt variats, molt grans...
Potser sí.
Es relacionen, o sigui, perquè a través de les xarxes... es relacionen amb molta gent, bueno, però propera, però a través eh? De les xarxes. No, no, propera, no, no, però...
No hi ha el contacte...
Te donaré un exemple, no sé, un nano d'aquí de Calella es relaciona tant als de Malgrat com als de Canet, com als de Sant
sí.
Pol, com als de...
Com un de Japó.
I... No, no...
Sí. Sí,
i tant. No,
sí, però veure, parlem de la proximitat, ara. Sí. Sí,
no,
però,
de Japó també,
però... aquesta gent se la troben dues vegades,
parlen
a través de les xarxes... I tot això, i són reivindicatius, són molt reivindicatius. O sigui que tot això també s'ha de vehicular una mica, no? S'ha de treballar i dir, ostres, és un potencial molt maco, no?
Però ara que dius això, és aquell mantra que hi ha de si vols canviar globalment, actua localment. O sigui,
clar,
tu vols canviar el món, però comença per la teva ciutat, pel teu poble, comença per la teva entitat... I el que jo veig que ens falta sovint és que fer xarxa entre entitats i que les dones tinguin informació però que accedeixin als joves, però a través potser serà a través d'una entitat de joves.
Del que sigui. Sí,
però clar, sí, a vegades, jo el que sí que veig és que, i això parlo a nivell personal, quan he tingut contactes amb juntes directives d'esports, el president del club de futbol amb el del club de bàsquet no es parlen perquè no són amics. I ja està.
I
no es parlen, saps?
Però,
potser les juntes directives són amics, els del futbol, els del bàsquet, amb els del handball, i ells sí que es parlen, però com que el president no li cau bé que ell, doncs ja no es parla. I això, a vegades, amb entitats passa.
La Belén diu, els nanos d'avui estan connectats molt i són molts grups, però nosaltres, la Belén i jo, que tenim nanos de la mateixa edat,
sí, no?
Sí que és veritat, però també, jo per lo que veig a casa meva, que el meu fill gran doncs, té moltes amistats, però moltes són online. És a dir, les seves quedades són online. No queden al cafè de la cantonada per anar a fer una xocolata, queden online. Es parlen a través dels auriculars,
però és
a través
etapa,
de la Play.
Eh?
Sí,
però és una etapa,
sí, però és una etapa important. Estem parlant de nanos de 13, 14, 15, 16 anys, que sí, que queden els diumenges a la tarda,
però es comuniquen.
Però es comuniquen sense mirar-se els ulls, es comuniquen a través de les xarxes.
Sí, sí. Ja, però bueno, els temps han canviat, però jo el que trobo important és que es comuniquen, perquè havia una altra època...
No, comunicar-se sí, tant.
Jo tinc un més gran... que bueno, tenia amics, però era una persona tímida que li costava connectar amb la gent, i el món que ha tingut Diego, o sigui, el gran,
amb els altres és totalment diferent. I d'alguna manera això és així, o sigui, tenen, funcionen d'una manera diferent. Clar, nosaltres estàvem al carrer tot el dia.
Això és positiu.
Clar, el problema és que
no és positiu, és diferent.
Sí.
No,
clar, és que nosaltres és estàvem molt al carrer, com diu la Belén, i ells ara la feina que tens perquè surtin, perquè estan tot el dia
sí,
enganxats
és diferent,
a la Play, parlant jo, amb els seus col·legues online.
Quan acabi la Sònia t'ho comentaré. Crec que l'edat aquesta que teniu els nanos vosaltres és l'edat en què comencen a fer els amics que normalment et duren, si els temps, les circumstàncies no canvien, et duren la vida, perquè és aquesta edat, no són els amigats de quan tenia 5 sí. o 6 anys. I jo el que veig que ara els hi costa molt fer aquests amics. Clar, llavors, les coses es fan a través d'una pinya que fa caliu, a través d'una xarxa, inclús a vegades pots dir, pots ser magnífic, perquè com que no em veuen, dic el que em sembla, o el que crec que queda maco. I llavors és amb el contacte que les persones ens arribem a conèixer realment.
Bueno, ara tenen maneres diferents de contactar.
Són diferents maneres, però, és que és diferent.
Però jo me refereixo al contacte
no, que sí,
amb
que
la
sí,
reacció del dia a dia, inclús sí, sí. A l'hora d'anar a menjar junts, un menja d'una manera i l'altre menja d'una altra.
Sí, sí.
I llavors això és el que jo voldria expressar realment, que crec que s'està canviant.
Però
a mi m'adol que canvi així.
Però jo crec que aquestes amistats que dius tu, que les amistats aquelles de tota la vida, jo crec que això ha canviat molt per tots. No sé, és una, potser és una percepció meva, no? Però aquestes amistats les tens sempre, però no les ves sempre. Les veus. Les amistats que jo crec que fan són les de la universitat, si estan a la universitat o els mòduls, i les laborals. Tot això va canviant amb el temps. No sé, jo tinc amics de quan anava a l'escola, però igual les veig una vegada a l'any, si les veig, saps? O sigui, clar, depèn de com la teva vida.
Sí, no.
Depèn de les vivències de cadascú.
Sí, o inclús et desplaces i tot i canvia. Però
jo el que veig és que hi es palpa amb aquesta taula, no? Hi ha un conformisme amb el sentit de dir, bueno, que encara és diferent, que fotin el que vulguin els fills.
No,
entén-me, ara ho exagero una mica,
sí,
no?
Sí.
Però entén-me, diu, per a què estan els col·legis? Els col·legis els fiquen sobrevis? Perquè tot això de les xarxes socials, la informàtica, tindria que ser una eina
per afavorir
això. Ara, jo el que no entenc és que, per exemple, dius, bueno, pues que et trobis amb 10 o 12 crios que estan junts, que estan reunits i que cada un està amb el seu mòbil, és que no parlen ni com estan junts. Vull dir, aquestes costums, ojo, si això no ho canviem, o si això no pretenem de que almenys no sigui tan exagerat, on anem a parar?
Jo, permetem. Hi ha un dia... Jo és que...
Jo posant un exemple,
amb les xarxes, amb les xarxes, jo sempre tinc una foto que va fer una persona de xarxes que es veu la fotografia de tothom en el metro i tots amb el seu mòbil.
Sí, sí.
La foto al costat és tots en el metro, tots llegint el diari. Ningú es parlava, tampoc. Per la qual, no sé si hem canviat tant.
És que són...
La comunicació...
És difícil.
A veure,
complicat.
La meva mare m'explicava que quan va començar lo del telèfon, que va ser més massiu lo del telèfon, que la gent no era molt partidària d'això del telèfon, que era, no? O sigui, que explicaven ja als seus avis que això del telèfon era...
Cosa dels dimonis.
Cada època
ens hem d'adaptar.
Sí, però a veure...
I treure lo positiu.
Però t'hi has fixat ara quan... Bé, hi ha gent joves que saben parlar, no? I tenen lèxic, i tenen, saben el que diuen, i saben resumir, i saben transmetre. N'hi ha alguns, aquests es dediquen normalment a la política, no? Vull dir, però el 90% no se saben expressar, no saben transmetre les seues coses
amb
poques
això.
Paraules, i això estem parlant de xavals de 14 o 15 anys.
S'està treballant a les escoles, això, Sí. Me consta que se treballa Parlar en públic, exposar un...
A mi m'ha cridat sempre l'atenció als sud-americans, el bé que parlen. Els argentins, els xilens, però com se saben vendre? Ja ho diuen, que a vegades dius, bueno, però se saben vendre, i en aquests moments a la vida és important sàpiguen vendre. Però parlen bé, en general. aquí, escolta, vull dir, no se saben expressar ni transmetre el que diuen. A vegades el problema és aquest, que no diuen el que pensen.
Però els joves argentins igual, eh?
No, però parlen molt bé els argentins, eh?
Bueno, però tu parles dels argentins adults, que són de 40 i tants per
molt. En general, agafes un xaval jove de 14 o 15 anys.
Estic segura que els joves les passa el mateix. Estic
no ho sé,
segura.
Potser, a nivell, potser parlen més pares i avis.
Hem de veure si ens posem així, els sud-americans que tenim aquí, de vocabulari i de ricura.
Bueno, no sé, els que estan aquí potser potser estan amb una influència
bueno,
negativa.
Perquè tenen una manera... A veure, també les expressions són més meloses, són més dolces, són més adornades... clar, depèn del llenguatge, el castellano meu és un pal. O sigui, és
bueno, jo crec que no hem d'etiquetar.
No,
hi ha
no,
de tot.
Sí,
no,
sí.
A veure, però jo...
Hi ha gent que s'expressi
clar, no. Però sí, és clar, cada terra té la seva...
Bueno, la Sònia ho veurà més i perquè els invitats hi haurà de tot, no? Lògicament, no? Vull dir que, mira que en coneix de gent, no? Diu, l'expressió o el transmetre les coses a través d'un micro, ella sabrà quin tant percent de gent, dius, bueno, ho sap fer i altres que no ho saben
clar,
fer.
Però és comunicadora, ella és una comunicadora.
Però la comunicació és fonamental i això els col·legis s'ensenyen.
Penseu que el ser professional... comunicador, perdoneu, el ser comunicador és un do.
Sí, és una professió.
I amb els dons s'hi neix.
Però amb el mòbil ja m'explicaràs tu el que et comunicaràs.
A qualsevol edat, eh, Maria Antònia?
Però mira, després hi ha també, jo que conec un grup de joves que es dediquen, perquè això ara, a més, els hi paguen, a jugar tot el dia.
Sí.
Llavors, conec un cas molt concret, guanyen diners fent això, i l'altre dia és un equip d'aquí que va anar a fer una final a Chicago i van estar una setmana. El primer dia els van eliminar i van dir, diu, però hem estat una setmana allà, i diu, clar, diu, és que ens estaven veient, no sé, una bogeria, com 6 milions de persones. Aquest noi, clar, és d'un poble petit i diu, m'estaven mirant 6 milions de persones en directe, en streaming. I jo flipant, perquè ja la meitat de les coses tampoc els alligo, però...
Sí.
I ell com ha fet això? Perquè ell es quedava a casa, la mare el castigava i li deia, és que no et deixaré... Ara la mare està molt orgullosa perquè el nen ingressa 1.200 euros
veure,
al mes. Per...
Aquesta lluita la tenim tots, eh?
Clar,
perquè...
Llavors,
la lluita.
Aquesta lluita...
Que no és bo, perquè jo tampoc no estic d'acord, però
has de posar
hi ha aquests
límits,
punts que són... És un noi que està jugant, és un que és de per aquí al Maresme, està jugant amb un de Bilbao, està jugant amb un que és alemany i amb un xino. I tots quatre parlen amb anglès. Bueno, és interessant.
Sí. Porten molt de temps, porten molt, eh? Porten anys, eh?
Pobres Pokémons.
Ens hem de posar les piles perquè això és el que hi ha.
No, però Teresa, això és que...
És el que hi ha.
Jo
ho hem d'acceptar igual que han hagut altres etapes, Maria Antònia, a la vida.
Soc una persona que m'agrada molt enraonar. Jo a casa meva tinc que dir que amb els meus fills des del primer dia que van a ser al món... A casa s'ha parlat de tot i amb tot, se'ls ha ensenyat a ser oberts, a parlar amb la gent, a comunicar-se amb la gent i totes aquestes coses.
S'ha de passar
I
pantalla.
I el meu entorn és així.
Venga,
però
mica
està canviant
dicho.
La cosa.
S'ha de passar
una
pantalla,
cosa.
No?
Jo dic una cosa. Ojo, perquè mentre donguem raons per ser substituïts per màquines, guanyarem els salaris i seran més baixos. Aviso per a la joventut.
Cotitzaran.
Aviso per a la joventut.
Bueno,
Granyó, ja hem fet tard.
Ja hem fet tard. Que les màquines cotitzin.
Ja hem fet tard. Vinga, bon dia.
Bon dia.
Igualment.
Salut.
Adéu.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent? Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Bon dia, Sònia. Doncs mira, informatiu avui en el que avui explicarem que uns dels damnificats per aquesta alarma, diguéssim, mundial pel coronavirus són el grup de 70 alumnes de l'escola Pia que tenien previst viatjar a Itàlia, volar fins a Itàlia el 16 de març. El cert és que Itàlia és un dels països europeus on hi ha més incidència d'aquest coronavirus, on hi ha més casos que s'han confirmat. Feia dies que a l'escola es parlava de, a veure, prendre una decisió sobre què s'havia de fer, tenint en compte que l'evolució d'aquest virus i l'expansió d'aquest coronavirus aquí a tota Europa, doncs ara mateix és incert. El que sabem és que és un virus molt contagiós, que no és, evidentment, molt greu en persones sanes, però sí que és cert que hi ha una alarma i que justament a Itàlia el que sabem és que, per exemple, s'ha cancel·lat el Carnaval de Venècia, que hi ha molts museus tancats. És una de les coses que s'han tingut en compte per prendre la decisió. Es va prendre ahir al vespre, doncs, de cancel·lar aquest viatge de fi de curs que havien de fer els alumnes de quart d'ESO, també per celebrar una mica el final d'etapa. Bé, el que faran ara és, des de l'escola Pia i d'acord també amb les famílies, és buscar una sortida alternativa. Diuen que segurament no viatjaran a l'estranger, però que vaja, que deixaran que aquests alumnes que esperaven aquest viatge amb tanta il·lusió puguin fer alguna cosa. Altra serà què passa amb els diners que ja s'han avançat per començar a fer els pagaments d'aquesta sortida, aproximadament uns 600 euros era el preu. Avui explicava la directora pedagògica de secundària i batxillerat, la Mercè Pedemonte, que s'ho estan mirant al servei jurídic de l'escola Pia, que la d'aquí Calella no és l'única escola que s'ha trobat en aquesta situació i que miraran de veure fins on poden rascar perquè l'assegurança doncs cobreixi el màxim de despeses i de diners que ja s'havien avançat, tot i que vaja, ha donat a entreveure que serà difícil perquè, si bé és cert que la decisió doncs es fa per precaució, ara mateix no hi ha una instrucció que prohibeixi volar fins a Itàlia, que això seria doncs el que donaria cobertura, almenys econòmica, a la cancel·lació d'aquest viatge. Primers damnificats aquí a Calella d'aquesta alarma del coronavirus que tant i tant ens està portant de corcoll. Més coses. Avui Gesvia destina, ho hem explicat anteriorment, destina part del seu pressupost a finançar projectes de cooperació i solidaritat internacional. De fet, destina l'1% del seu pressupost. Doncs bé, avui a la sala de plens de l'Ajuntament de Calella s'ha fet l'entrega dels xecs a diverses entitats ONGs amb seu aquí a la ciutat de Calella per finançar diversos projectes. En total s'han donat xecs per valor de 14.000 euros a entitats com, per exemple, la Fundació Hàbitat Solidari, també l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, a Càritas, a la Fundació Miquel Valls, a la Fundació Creu Groga, al projecte d'estudis Madrassa, que és l'Escola per la Pau al Sàhara, també a l'Associació Prodansa i a l'Associació Connect Destinity, que també té en marxa un projecte de suport a l'entorn educatiu a la Índia. S'han donat xecs per valors que van dels 1.000 als 2.000 euros. Avui a l'Info Migdia coneixerem quins són aquests projectes que es beneficiaran d'aquest 1% solidari de l'empresa municipal de mobilitat de Calella. Més coses. A veure, ahir hi va haver el testament del rei Carnestoltes. Ja sabeu que és aquest ritual popular amb el que es tanca aquest període de festa i d'excessos que suposa el Carnestoltes per alguns. El notari del rei Carnestoltes, que és el personatge que acostuma a fer la lectura d'un text que de forma satírica fa referència a temes d'actualitat. Ahir, per exemple, es va parlar, Sònia, de l'Aldi, aquests temes que vaja, que estan cada dos per tres, els traiem aquí a la ràdio, de l'Aldi, de la platja de gossos, de les estàtues, del mural de Pilarín Vallès, que el notari del rei Carnestoltes va dir que hi trobava a faltar els Diables de Calella, que justament són l'entitat que organitza l'enterrament de la sardina. També va dir que vaja, que Ràdio Calella Televisió va parlar de nosaltres, va dir que aquest mural doncs, també hi trobaven a faltar el mitjà de comunicació local. I com no podia ser d'una altra manera, també vam parlar del coronavirus. El rei Carnestoltes, que en el seu testament va recordar a les seves vídues desconsolades i a la població de Calella en general, que aquest coronavirus, fent referència a la monarquia borbònica, durarà molts i molts anys, i va dir que seguirem pagant aquesta institució durant molts anys més. Avui, notícia esportiva destacada, la participació de Chris Froome a la Volta Ciclista a Catalunya. El veurem trepitjar Calella el pròxim 23 de març. Ell és un dels millors ciclistes internacionals que hi ha en aquest moment. Des de la Volta, doncs, contentíssims d'aquesta participació del ciclista britànic, el president de la Volta, Rubén Peris, que ha anunciat, ens ha donat la primícia, de l'estrena d'un documental sobre el centenari de la Volta. Això serà el dia abans de la prova, el diumenge 22 de març. I atenció, perquè el Glòria va afectar un tram de carretera per on havien de passar els ciclistes, això aquí al Maresme, en concret entre Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta. La reparació de la carretera no estarà a punt i això obliga a fer un canvi del recorregut d'aquesta primera etapa. El Maresme, el Glòria, que canvia recorregut al Maresme, però ha dit a Rubén Peris que s'hi troben en altres comarques, també com per exemple la Selva. Gràcies.
En un año de sequía, en otra habitación de hotel, te curaba las heridas sabiéndote querer. Como una niña perdida en un desierto de cristal, yo animaba los objetos para hacerte saber que si me necesitas silbar, hay cosas que nunca olvidaré. Hazme la llamada, silba, sabes que no te fallaré. En las áreas de servicio, volviendo a casa otra vez, coronamos cada cima, llegando juntos a la vez. Respiramos días nuevos, nimbados de misterio y luz. Competían mis palabras para hacerte saber que si me necesitas